COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida. Puntuals, arribem com sempre a les 12:20 minuts. Encetant setmana, encetant mes, 1 de juliol. 1 de juliol del 2019. Comencem, doncs, aquesta setmana post, li podem dir així ja, post onada de calor. I ara tornem a les temperatures habituals del mes de juliol a Lleida. Hores d'ara, 33 graus a la ciutat de Lleida. I no és que s'hagi acabat la onada de calor, o no és que segueixi, sinó que és la temperatura de sempre. Que a Lleida fa molta calor, què vols que et digui? Fa moltíssima calor. Evidentment, quan hi ha les onades de calor, es noten una mica més, però fa molta calor. En fi, buscarem tot seguit la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Posarem somriures a les cares de la gent, ja saps, com sempre, amb el Joel Carnicer. També parlarem de bocins d'història i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, a la Nacional 240, avui parlem d'estudiar a distància. Mira, potser són dates interessants per parlar de tot plegat, eh? Parlar, o sigui, el tema d'estudiar a distància a través de les noves tecnologies, fer-ho online. I a dos quarts de dues i fins a les dues, la radiografia, on posem sobre la taula tots els temes relacionats amb els esports. 33 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tot i que ens ha abandonat la onada de calor, seguim parlant de temperatures molt elevades a la província de Lleida. Molta precaució durant les properes hores d'aquest dilluns. 40 graus a Balaguer, 39 a Lleida, 38 a Tàrrega, 36 a la Seu d'Urgell i 32 a Viella. El cel el tindrem serè durant tota la tarda a la província de Lleida, excepte la zona del Pirineu, on aniran creixent alguns núvols d'evolució que ens podrien deixar algun xàfec en forma de tempesta. El vent bufarà de forma variable fluix, anirà canviant a component sud de fluix a moderat al terç sud a última hora del dia. Per demà dimarts tindrem el cel pràcticament serè a tota la província de Lleida. A la tarda ens tornaran a créixer de nou alguns núvols d'evolució a la zona del Pirineu, on ens podrien deixar alguns xàfecs en forma de tempesta en algun punt localment fort. Seguirem parlant de temperatures força elevades, tot i que baixaran. 37 graus de màxima tindrem a Balaguer i a Lleida, 35 a Tàrrega, 32 a la Seu d'Urgell i 29 a Viella. El vent bufarà de forma variable. Fluix anirà canviant a component sud de fluix a moderat a la meitat sud durant la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Tot seguit parlem d'incendis.
COPE Lleida. Estàs informat.
Però abans dir que s'està realitzant el primer ple a l'Ajuntament de Lleida per aprovar el Cartipàs, que ha quedat ja aprovat, amb la qual cosa queda constituït el nou govern a falta de nomenar tots els càrrecs de confiança. Ara sí, parlem d'incendis. Balanç d'aquest cap de setmana, es va estabilitzar l'incendi de Talavera, que va cremar 40 hectàrees de vegetació agrícola. També es va estabilitzar finalment l'incendi de Plans de Sió, que també va ser en el mateix moment que el de Talavera. I els bombers de la Generalitat estan revisant avui dilluns l'àrea afectada per l'incendi de la Ribera d'Ebre per detectar possibles punts calents i evitar que pugui reactivar-se una vegada que ahir la nit es va donar per controlat després d'arrasar unes 6.000 hectàrees. La major part a Flix, però també va afectar a comarques lleidatanes, concretament a les Garrigues i al Segrià. Una d'aquestes poblacions afectades, el poble del municipi de Bovera, l'Ajuntament ha convocat els afectats per l'incendi perquè facin una primera prospecció de les finques cremades. I l'alcalde, Òscar Acero, parla de com estan els ànims després de la reunió a Vinebre i explica que l'han aconsellat que els afectats facin a partir de demà una prospecció profunda dels danys.
Els ànims estan molt caldejats, vull dir, hi ha molta gent que ha perdut molts metro i moltes finques, i ara el que ens ha aconsellat que comencen demà o quan puguen entrar a escampar manguera, que tot el que s'ha cremat, però tot el que no s'ha cremat i per culpa de que les mangueres s'han cremat i no poden regar, intentar escampar mangueres i després ja ho anirem trobant tot, vull dir.
L'alcalde de Bovera també ha parlat de la creació d'una borsa de terres ermes que pot satisfer els veïns que viuen al poble.
Bueno, jo crec que els veïns que estan treballant, que vivim al poble, suposo que ho trobarien bé, i els altres també, perquè sempre estarien, a l'hora de vendre, sempre estarien les finques en condicions.
Canviem de tema. Més d'un centenar de persones es manifesten al Pallars per dir no a l'os. Els ramaders denuncien que la presència de l'os pot provocar l'abandó de l'aprofitament de les pastures estivals amb la conseqüent pèrdua de biodiversitat. El ramader Carlos Rabassa, de Llessui, explica la seva experiència com a pastor amb la presència de l'os a les muntanyes del Pallars.
Bueno, pues nosaltres, com a ramaders d'aquí de Llessui, ens van avisar que l'os goiat havia sortit de dalt de la Vall d'Aran i s'havia aproximat justament aquí entre Caregue i Escàs. I nosaltres, pues, amb la por que això comporta i les amenaces que pot tindre pels nostres ramats, pues, vam haver d'anar a dormir dos nits a la pleta al costat de les ovelles, pues, clar, pues, per intentar prevenir els possibles atacs que podíem tindre.
Per la seva part, Xavier Rivera, president de l'Associació de Ramaders del Pallars, diu que la ramaderia extensiva i la fauna salvatge no són compatibles i parla del volum d'animals que hi ha a la muntanya de Llessui.
Aquí on estem en aquests moments, a la muntanya de Seurí, hi deu haver unes 200 vaques i unes 4.000 ovelles, a Llessui 1.500 vaques i 5.000 ovelles i 1.500 cavalls, a la muntanya de Caregue hi ha 3.000 ovelles i 400 vaques, a Espot 1.000 ovelles i 300 vaques, això en un entorn tan petit com aquest, és a dir, hi ha una concentració d'animals molt important, i que, evidentment, nosaltres no volem deixar de fer. Estem a casa nostra, aquestes muntanyes són particulars. Ningú ens ha demanat permís per portar aquests animals aquí, i el que sí que els diem als del departament i a la Generalitat, que no marxarem de casa, que aquesta és la nostra forma de vida, que complirem amb les nostres tradicions, conservarem el patrimoni dels nostres avantpassats, i de casa nostra no ens farà marxar ningú. Això ho tenim clar.
Tot seguit parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat en un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports, parlem de bàsquet. El Força Lleida tanca la incorporació d'Agustí Sanz. L'escorta balear va jugar ja al club el curs 2016-2017 i signarà per dues temporades. Ja amb motor, Marc Márquez, més líder del Mundial, després de ser segon a Assen, però per davant dels immediats perseguidors en la classificació general. I Àlex Márquez, que va caure, el van fer caure, per entendre'ns, quan faltaven dues voltes per acabar, quan anava liderant el gran premi d'aquest cap de setmana.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, Mari Carmen Salvador, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Des dels estudis de la cadena Cope, en ple mes de... Bueno, en ple.
No, comencem el mes de juliol.
Sí, però bueno, estem al mes de juliol, vaja. Vull dir que ja sense voler estem al mes de juliol. Ens queden dues setmanes de programació local i durant aquestes dues setmanes, evidentment, seguirem recordant el que passava tal dia com avui, demà, tal dia com demà, o sigui, cada dia, tirant 25 anys enrere. Per tant, anem cap a l'1 de juliol de l'any 94.
Doncs era notícia a les Borges Blanques perquè van recuperar l'edifici de la Capelleta del segle XVIII. Es van trobar documents inèdits datats l'any 1774, un espai que estava ubicat al barri antic del municipi. Un grup de veïns d'aquest barri s'encarregava del manteniment. També estava previst en aquell moment que la policia acordonaria tendes i bancs durant l'estiu. Els agents controlarien a diari les zones comercials i les patrulles reforçarien la vigilància per evitar robatoris. Mm-hmm. Un pla europeu va obrir la porta per instal·lar la Universitat de Lleida a Gardeny. Es va proposar potenciar l'ensenyament tècnic, creant un punt de centre d'investigació d'iniciativa privada. Es va suggerir que el castell dels Templers es reconvertís per servir d'allotjament i també es deia que podria ser un hotel.
Bueno, finalment res d'això. I a més, jo també recordo, no sé si fa 25 anys, potser menys, el tema del restaurant, sí, que havia d'anar al costat, res de res.
Es van fer només unes restauracions, es va poder visitar durant un temps, es va poder visitar...
Bueno, no, es pot visitar, sí. Hi ha iniciatives, però hi ha molta feina, si es volgués, per fer al Castell dels Templers. Evidentment, s'ha de destinar molts diners, i aquest sempre és el problema, sempre és el mateix.
I està il·luminat, és bonic, el Castell dels Templers.
No, és molt maco visitar-lo.
Sí, sí, sí. Bé, continuem. A l'Hospital Arnau de Vilanova i al Provincial es van unir en una empresa pública. Sanitat volia crear un consorci que també gestionés el CAP de Prat de la Riba. Aquesta iniciativa també contemplava la possibilitat d'unificar serveis dels tres centres en un sol centre. Una de les poblacions que oferia la creació del consorci era la incentivació dels professionals. Josep Giner culpava a la paeria dels retards en creació de centres. Siurana diu que ensenyament volia que iniciés l'Institut de la Bordeta a principis del 95. La Generalitat afirmava que la marxa dels treballs depenia de la celeritat municipal i demanaven al consistori que adequés els accessos a Torrevicens. L'Ajuntament no cedia als solars urbanitzables. I també parlem avui del Parlament de Catalunya, que va aprovar en aquells moments la llei de la policia autonòmica, amb el vot favorable de Convergència i Unió i Partit dels Socialistes de Catalunya. La resta de grups van acusar el govern de Jordi Pujol de menysprear el Parlament al no assistir a l'aprovació de la llei, que era la més important d'aquella legislatura.
Molt bé. Doncs això passava fa 25 anys, ens ho porta cada dia la Mari Carmen Salvador.
Fins demà.
Gràcies, Mari Carmen.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, ja saps que nosaltres els dilluns li posem somriures a les cares de la gent i hem estrenat ja el mes de juliol i mira, per dos programes que queda, doncs aquí el director de l'espai diu, escolta, canviem la sintonia, fiquem aquella de la luz que també em va agradar molt. Doncs apa, vinga. Joel Carnicer, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Que ara, des que vas descobrir la Luz Casal,
aquesta
ja temes
marat...
que et molen, eh?
No, però t'he de dir algo que...
Espera, va.
T'he de dir algo que aquesta cançó l'he ficat per la notícia que ve ara. M'ha agradat ajuntar-la així.
O sigui, ja anem directes, vinga.
Sí, sí. I és que la notícia, ja, sacos, que diu que Luz Cuesta Mogollón assegura que no tiene nada que ver con la subida de luz. Jo t'explico.
Però no entenc res.
Resulta... Claro. Jo t'explico. Resulta que hi ha una noia a Saragossa de 19 anys que es diu Luz, de com nom es diu Cuesta, i de com nom es diu Mogollón. Vale?
O sigui, això és el nom i cognom.
Sí. Això és el nom i cognom. Vull dir, al principi es deia que...
Sí, hi ha una fotocòpia del DNI aquí.
Al principi...
Luz Cuesta Mogollón.
La gent es pensava que era mentida, perquè ja fa anys d'això que va sortir aquesta notícia.
Però clar,
va sortir aquest nom.
Però Luz de nom és normal.
Luz Casal.
Cuesta, també. Ara, Mogollón...
Hi ha com noms estranys, també. Jo conec gent que es diu de com nom hospital. T'ho dic en sèrio. Hi ha gent que es diu hospital.
Però Mogollón...
Sí.
Però que té poc recorregut aquest cognom, no? Deu de fer pocs anys que existeix, vull dir.
Bueno, no, és que no ho
sé. A veure, no, l'edat mitjana però, que es digués Mogollón.
Però els cognoms no crec que puguis comprar un cognom. No, jo ja no me llamo García, ara me llamo Farcor. Vull dir, no, això ha d'estar...
Clar, és veritat, com se poden crear nous cognoms? Ai, quina pregunta.
Sí, és veritat.
Com es fa això?
Perquè igual que es creaven pobles com les Viles Noves, eren pobles que es creaven nous.
Ja, però si vols crear un cognom nou... Pues,
no sé si podries.
A Espanya no es pot, crec.
Vols dir,
En d'altres països potser sí.
Sí, a lo mejor si vas el... No sé, tan ahí bueno. El buit legal de ficar de nom un cognom o algo.
A veure, no, senyora, no sé. Cuesta mogollón, por favor, acérquese.
I de nom Luz, vull dir, els pares també, com aquella cançó dels Mojinos,
home,
no?
Home, i si per això quan criden a la gent fa... Luz, cuesta mogollón.
Claro.
La gent igual l'aplaudeix, sí.
Mira, va haver una època quan jo començava... jo començava a fer les meves trastades a internet, que hi havia una llista de noms raros, que existien.
Sí, que n'hi ha, sí.
Com aquella que és d'Helena, que és d'Helena, i és de primer cognom Nita, i després de Del Bosque.
Helena Nita Del Bosque.
Claro. I coses així, no? I veus noms que eren reals, vull dir, que eren reals, que eren d'una persona, no? I Luz Cuesta Mogollón sortia.
Que bona.
Clar, i ara aquesta noia té 19 anys.
Pobre.
Sí, bueno, total, pues que Luis Cuesta Mogollón...
Però a veure, quan els pares li posen el nom a la criatura...
Sí.
I els cognoms ja saben quins són.
Claro. Bueno, ja van pensar...
Suposa que va haver una mica de mala llet aquí, eh?
Van pensar... Clar, jo crec que van pensar, home. Jo m'he dit Cuesta, tu dius Mogollón, hem de fer alguna cosa.
Hem de ficar-li Anna, Imma, Maria...
Claro.
No, pues Luz.
Luz Cuesta Mogollón, perquè és la veritat.
I perquè Gas no queda bé.
Clar.
Gas Cuesta Mogollón, clar. No, pues Luz.
Clar.
Bueno.
Ah, un altre... Aquell de teatre que no es diu Mario Gas.
Sí,
però potser és un nom artístic. No estic segur.
Ara no ho sé, és veritat.
No sabem res, Ricard, no sabem res.
Mario Gas Cuesta Mogollón.
Exacte. Sis cases amb ell.
Vinga, va.
Bueno, més coses. Bueno, aquests dies m'he dedicat a recollir encara notícies més absurdes de les que llegim normalment. I aquesta crec que és la més absurda de totes, perquè diu que un médico japonès opera las palmas de las manos para cambiar la suerte.
Hosti, noi.
Vale? Saps allò de quan te llegeixen la mà i diu... Ui...
La línia de la vida, sí.
La línia de la vida és més corta que no sé què, no sé quanto. Pues el tío va dir, sí, pues mis cojones.
Pues venga, alárgame la línia esta i sácame la otra.
Llavors el tío, el cirujano plástico, el tal Taaki Matsuoka, asegura que ha encontrado la forma de cambiar la vida de las personas mediante la intervención quirúrgica. És molt bo això, s'ha de ser...
No, m'estic mirant ara jo les mans.
Sí.
No sé quina línia és.
Mira, crec que és la del mig. Jo la tinc una mica curta. Però bueno, mira, és igual.
És molt bo això quan te miren la línia, et diu, tendràs 5 hijos. Hòstia,
ah, sí.
Amb la línia de la mà.
Dius, home, vols dir que no ho puc triar, això?
Sí, no sé. Per un desliz.
Sí, exacte.
No sé.
Exacte.
És bueno. Molt bo això, que després te cobren, i si no, te tiren una maledicció.
Sí. Mira, i si ets supersticiós, no? jo, per exemple, ho soc molt.
I quanto le debo?
Sí. Pago i ja està. Bueno, pues el cas és que el tío diu, i així, ho diu,
gracias,
assegura que ha encontrado la forma de cambiar la vida de las personas. O sigui, que no sap ni realment si passarà això, perquè això potser es veu a la llarga,
però
no?
Ell ja de món ja ha cobrat.
Bueno, tras un pago previo de $1,000 por la prueba.
Veus? O sigui, no és on està el negoci.
Si la gent, exacte, la gent si vol això, pues, $1,000, $1,000.
Vaja.
Mas, oh, aquestes m'agraden. Mira què n'hem dit d'aquestes, Ricard, ja veuràs. N'hem dit moltes, eh? Rescatado un hombre con el pene atascado en la tostadora.
La tostadora, per favor. Mira, hi ha llocs encara... Bueno, ho entendria tampoc,
però te n'adones del món de... Amb aquests 6 anys del món de notícies de penes atascados a llocs... La secció potser s'hauria de dir penes atascados en sitio random, no?
Sí, ho podríem fer-ho, eh?
I sí, això ha passat a Londres... digo, están cansados de recibir llamadas, unas 25 al día, de personas que introducen una parte de su cuerpo, que seguramente todo sea en el pene,
sí.
En su lugar, en un lugar que no deberían. Y luego no saben cómo sacarla. Para recordar a los ciudadanos esa misión, que su misión es apagar fuegos y no resolver incidentes domésticos, han lanzado la campaña 50 Shades of Red, que es 50 sombras, con,
sí.
50 sombras de rojo, ¿no? Como los bomberos, que ha animado a muchos de los lectores del libro a lanzarse nuevas prácticas sexuales y que en algunos casos no han terminado de la forma deseada. ¿Vale? Pues aquel señor...
Home, pero es que la tostadora... Pero exactamente que... A ver, es que ¿qué pensaba que pasaría?
Mira, yo me lo imagino entrar amb aquel señor mirant la torradora com quan tu vas al supermercat i veus que donen mostres gratuïtes, però no goses... No goses anar allí del tot perquè te fa com vergonyeta anar directe a agafar algo, pues... M'imagino com preparant el terreno, de dir, funcionarà això?
Tostadora, ben pa aquí. Home, jo crec que l'agafe, se l'apunte.
Sí, exacte.
Però no la posa. I al final jo crec que tanca els ulls i fa, venga. No,
jo crec que dir, esto me cabe. Deu pensar, diu, esto aquí cabe.
Ja, però llavors què fa, engegar-la? És que jo no ho entenc. No, pues, però és, bueno. Que, és que no és ni suau. Bueno, no ho sé.
Ja, bueno, pues, la cosa és... No és ni suau.
Home, clar, però és que, a veure, jo què sé.
Jo que tinc experiència de la vida...
No, home, no, però...
No, però és, bueno, és penya d'escona tostadora... Com
suposo que estava desendollada.
Espero que sí. Bústies i tot això. Més notícies. Notícies absurdes. Aquesta és absurda, ja no sé ni si fa gràcia o no. De dir, és que a vegades som idiotes, no? La primera web, la primera pàgina web, bloqueada perquè nadie recuerda la contrasenya. O sigui, això que és part del patrimoni de la història de la humanitat, pues la primera pàgina web està bloqueada perquè nadie recuerda la contrasenya.
¿Vale? Tanta seguretat.
Exacte. Diu, el olvido de la contrasenya de un antiguo ordenador está dificultando la labor de un equipo de científicos del Centro Europeo de Física de Partículas que intenta reconstruir el primer sitio web de la història i devolverlo a su dirección original. No? I llavors, pues ells estaven allí i diu...
¿Alguien sabe la contraseña para encender el ordenador?
Ah, pues ahora que lo dices... Pues no. Sí. Pues mira, el cas és que la primera web...
Pues, o serà U234, o Dios, sí. O amor... Són aquestes, no?
Sí, al principi devien ser així.
ABC, D...
Que dius, home, si fas la primera potser no cal contraseña, perquè...
Sí, encara no devia haver massa problema.
Ningú devia tenir ordinadors, no? Bueno.
Home, sí.
Bueno, la notícia absurda també és que totes ho són, quasi. I és que diu que en prisión por ofrecer droga... Con un megáfono.
Hòstia, s'ha de saber.
I això, aquestes coses de droga, m'he fixat que només passen a Corunya.
Bueno, és que se sàpigui,
ja. Sí, este peculiar recorrido de tres persones que passaven uns dies en la Corunya decidieron acercarse al certamen de Ortigueira, donde fueron detenidas por tráfico de droga. Todo hubiese salido a pedir de boca si no les hubiera dado por anunciar su actividad ilegal. Megáfono en mano, uno de los turistas se dirigió al pinar de Morouzos ofreciendo speed. Y tuvo la mala suerte de que la Guardia Civil lo oyó. Al día siguiente, hombre. Los agentes vieron al hombre de un vehículo en el que viajaba en compañía de los otros dos imputados. Era el mismo coche con el que llegó a Ortigueira y lo identificaron fácilmente gracias a su imprudente vocerío.
Claro. Se hace saber.
¡Se hace saber!
Es que sí, ya sí. Sabe. Ya.
Pues bueno, Speed. Pues mira, ya.
Ya está bien. Ya sí. Le está bien.
Ay, aquí está m'agradat molt, aquí está m'agradat molt.
Bueno, gradúa't que et queden dos minuts.
Vale. Diu.
Diu.
El presidente de una asociación que, entre cometes, cura la homosexualidad, anuncia que es gay.
Toma, toma. Bueno, no s'ha volgut curar. No. Jo què sé.
Exacte, i diu, el tal Alan Chambers, presidente de Exodus Internacional, una asociación católica estadounidense... Però, mira,
sí, catòlic, americà, sí, escolta, que cura la homosexualitat i és gay.
Jo et diré una cosa. Jo et diré una cosa.
És, guió, és de guió
aquí,
de pel·lícula
si
o no?
Passés això, si passés això... Jo no diria que sóc gay. Me desvinculo d'això i no ho dic per mort de vergonya.
Bueno, però igual el van enganxar i llavors va haver de dir-ho, eh?
No, bueno, diu... pretende el cura... Ha hecho acto de contrición al revelar en una carta fechada el 26 de junio que es homosexual. No, no, ho ha dit ell. En ella confiesa que toda una vida de vergüenza se ha acabado por fin. Me acepto como ser humano, tal como hace mi familia y mis amigos y también como lo hace Dios. De paso, ha anunciado la clausura de la asociación y ha presentado sus excusas a la comunidad homosexual. Claro, ara vol entrar.
Però ara Déu el perdone?
Ah.
I abans no?
Ah, suposo.
Curioso.
Diu
això,
que
no?
Admitió públicamente que el 99,99% de los homosexuales que habían pasado por la asociación no habían experimentado ningún cambio en su orientación sexual.
Hombre, ya te digo.
A lo mejor el tío va a dir...
Esto no funciona. Escolta, ¿y el 0,001?
Pues debía ser una persona y va a pasar y diu, ay, pues mira, m'he curat,
pues sí.
M'he curat i ara ja no soc, ja no soc gall, no?
Bueno, l'acudit.
Pues l'acudit, vale. Diu, oye, diu, mamá, diu que en el colegio me llaman gorda. Y la madre le dijo, ¿y te has quejado ante la profesora? Digo, no. Y bueno, digo, pues no dejes para marrana lo que no puedes hacer oink.
¿A qué te es de cullita propia?
No, no. Per sort, no.
Oink.
Lo que puedes hacer oink.
Bueno, la setmana vinent és el darrer programa.
Sí,
a veure què prepares,
vacances merescudes.
A veure què prepares.
Vale, venga.
Joel Carnicer, algú ha fet... Fins la setmana vinent.
Bona setmana, Ricard!
El periòdico presenta una col·lecció de collarets dissenyats per la marca de moda Quimot. Quatre collarets estiuencs, versàtils i combinables entre si per brillar aquest estiu. A partir d'aquest cap de setmana, primer collaret per 7,95 euros, només amb El Periòdico.
Te cambiamos tu aparato de ósmosis por Osmotic Cero. Por el precio ni te preocupes. Te abonamos por tu antigua ósmosis. Y si quieres, te lo financiamos sin intereses. Con Osmotic Cero dejarás de tirar agua potable al desagüe. Con su app tendrás toda la información al momento. Calidad, consumo, plástico no generado y mucho más. 900-208-208 osmoticcero.es.
A Pintura Slab Perat trobaràs tot tipus de pintures. Pintura a la tissa i la gamma més extensa en papers pintats. A més, t'ajudem a crear el teu ambient amb assessorament professional. Demana'ns pressupost de pintura i empaperat sense compromís. Pintura Slab Perat. Som a Capbon, carrer Riu Ter 12 i al telèfon 973-200-026.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Exactament al punt de 3:15. Comencem els bocins d'història amb el Joan Ramon González, a qui saludo a través de la línia telefònica i que ja em fa cosa de preguntar-li fins i tot pel tema de la calor. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Doncs mira, aquí disfrutant de la garbinada de Llardecans.
De totes maneres, ha estat un cap de setmana dur, onada sí. De calor, ja ens van avisar 40.000 vegades, però... Aviam, dur, però no gaire allunyat tampoc de la realitat de Lleida un mes de juliol, eh?
No, el problema és que ha estat el mes de juny, aquest és clar. El problema. Perquè al juliol, inclús a l'agost, ja te l'esperes, però que ja el juny, que és només començar l'estiu, comenci amb aquestes bufades tan fortes i aquestes pràcticament rècords de temperatura, perquè sí. No hem arribat a assolir el rècord màxim, però pràcticament hem estat a l'altura del que s'havia fet, els 42 i escaig graus. Mm-hmm. Per tant, dius, ostres, si seguim així, doncs potser sí que a l'agost estarem als 44.
Clar, és que ja comencem a parlar de 40 graus amb una lleugeresa que, sí. que déu-n'hi-do, però és que, clar, 40 graus és una passada de temperatura.
Sí, no, francament sí. El que passa és que és el de sempre. Si estàs més o menys acostumat, estàs més o menys conscienciat i després, doncs sí que un grau o dos se note, però arriba un moment que ja no ve d'un grau.
No, això tens tota la raó. O sigui, jo a partir de 36, 37, 38 graus, ho sento, em vaig arrossegant per la vida. O sigui, no puc, ni de dia ni de nit, no hi ha manera, eh? Vull dir, no sí. Em porto malament, les coses com siguin.
Sí, jo recordo com a anècdota, una vegada ja visitant en Egipte a Abu Simbel, l'Egipte era a l'estiu, també feia calor, com és normal, sí. I a Abu Simbel havia un que portava un termòmetre allà i deia, estem pràcticament a 50 graus.
Caram.
Dius, hosti. Pues bueno, senties calor, però de tot el que estaves sentint, de tot el que estaves veient, pues bueno, i estaves a Abu Simbel, pues bueno, és a dir que al final t'oblides, no?
És veritat, ben hidratat i ben protegit, sí, suposo que també sí, la ment fa molt,
Ben emparretat, després clar, això. Pots haver-te condicionat en l'autocar, és diferent que estiguis tot el dia i estiguis picant... I
correcte, coses, correcte. Però, ja, però... Sí, anar de turista, anar a treballar és una altra història,
ah,
eh?
Exactament.
Les coses com siguin.
Sí,
Joan Ramon, escolta, tenim diverses notícies al territori relacionades, com sempre, amb l'arqueologia i per això en parlem els bons d'història.
I el que estem en aquesta zona de Llardecans, tot i que el protagonisme se l'ha portat en la zona que més ha estat afectada pel famós i malauradament famós incendi de Torre de l'Espanyol i la zona sobretot de Flix, que ha pujat fins a Bovera.
Bueno, han sigut finalment 6.000 hectàrees, de les sí. quals la majoria són al terme de Flix, que potser sí. se n'ha parlat poc, però vull dir, ha sigut sí. els grans afectats a Lleida, una mica sí. del Segrià i de les Garrigues, evidentment, i també fa mal,
Sí, no, per descomptat, inclús el fet aquest de, com ara després comentarem, que estem fent una intervenció arqueològica a Llardecans, al terme de a la zona de Adà, que aquesta estava una mica més al nord de Llardecans, amb la qual estàvem relativament tranquils perquè, bueno, estava bastant allunyat del foc, però sempre clar, estava despendent i després patint per la gent mateixa que venia i sabien i que, en algun moment concret, doncs, bueno, les cendres han arribat a la pròpia excavació, com a Vinganya, com a molts jaciments del Baix Segre. A vegades recordava, en petita proporció, el que va passar a Pompeia, no?, que les cendres van escapar. Sí. Per tot el territori, aquestes cendres així, veure-les, doncs, francament feia impressió. Evidentment no he estat a prop del foc i no sé més que per el que hem vist en imatges i és una cosa, doncs, no cal dir-ho. I per tant, des d'aquí, doncs, el màxim confort i solidaritat amb els que l'han patit més directament. I des del punt de vista patrimonial, doncs, evidentment, ha afectat algunes, potser algun mas que pot tenir algun interès des del punt de vista patrimonial, però com són de pedra la major part dels masos de la zona, cal pensar que l'afectació a nivell patrimonial ha estat mínima des del punt de vista del patrimoni històric, no parlo del patrimoni natural, que aquest evidentment ha estat total. I sí que, bueno, això de sempre, quan hi ha una cosa d'aquestes, hi ha dos moments que pot haver afectat. Per exemple, a la zona de Maials, que és la que coneixem més bé, l'altre incendi que va haver anterior, que va ser més breu pels vols de Sant Joan, sí que va afectar unes roques, que hi ha uns gravats, uns rupestres, i que encara està pendent de revisar-se aquesta afectació com ha anat. Si han quedat cascades les roques i han saltat part dels propis gravats o no, o simplement a vegades fins i tot si s'han fumat potser inclús ha contribuït a veure'ls més bé.
Clar, és que a vegades pensem clar, jo pensava ara, bueno, restes arqueològiques, no, pedres, per entendre'ns, bueno, el foc, fins a cert punt poden ser immunes, però no, clar, parlem de gravats, parlem de restes que pugui haver de fusta, de correcte, pintures, clar, és que canvia molt.
No, no, clar, i un gravat en paret, pues, segons com s'escalfi la roca, pues pot acabar despenjant-se una mica, i el pas és que no hem pogut confirmar encara, semblava els indicis primers de que no havia afectat, no? Després, evidentment, és a dir, quan estigui tot més serenat i demés, el fet que hagi desaparegut vegetació abans de que se torni a redoblar pot ser un bon moment per prospectar.
Correcte.
És a dir, és la part de lo dolent s'ha de treure la part positiva. I la vegetació que hi havia tanta i tan frondosa per aquesta zona, pues, de vegades dificultava poder passejar i veure aquests possibles restes que ara alguns haurà quedat més a la vista. Per tant, sí que valdrà la pena, almenys el que és la zona de Lleida, que és la que treballem, doncs revisar alguna d'aquestes coses tal com els ha pogut afectar, com allò que hagi pogut aparèixer més a la vista. Per tant, això quedarien pendents. I des de l'altre punt de vista, doncs sí que fa dos mesos els oients ja hauran recordat que va sortir en tots els mitjans i també la COPE es va fer ressò de que va haver un accident luctuós amb un element patrimonial.
Bueno, accident ho fiquem entre cometes, eh?
Exacte. Sí, accident vol dir perquè sembla que no era intencionat.
Ah, bueno,
així,
vale.
És per això. Va ser una imprudència, però
vale,
no va ser una intencionalitat. Que era un arc apuntat, aquests d'estil gòtic robust de 34 dovelles, un arc que feia més de 6 metres d'amplada i 3,60 d'alçada, que estava a dalt d'un tossal, un tossal que és el tossal d'Adà, i que està justament equidistant entre els pobles d'Aitona, Maials i Llardecans. Pertany, per poc, al terme municipal de Llardecans, però tots tres pobles, d'alguna manera, era una mica com a seu. Era un referent en el paisatge, perquè, clar, dalt d'una muntanya, veure un arc simplement feia que inclús alguns haguessin especulat que hagués pogut ser com un arc triomfal. I alguns havien especulat moltíssim, inclús pensant en la famosa batalla d'Ilerda, que va tenir una mica d'escenari per aquestes zones, que quan César va guanyar la batalla li van fer aquell arc per poder passar. Alguns encara creien que aquesta era la versió oficial de l'existència d'aquest arc. Evidentment, si ho mires amb una mica de rigor històric i arqueològic, ja veies que no tenia res, perquè primer no era d'època romana, sinó que és una cosa molt més tardana, i que corresponia a l'estructura d'una gran casa i que seria la que aguantaria el primer pis d'un gran casalot, el qual ha desaparegut tot i solament ha quedat aquest arc. Hi ha alguns altres exemples del territori d'arcs més petits, per exemple la zona del Soleràs i el de la Sisquella, però potser aquest era espectacular per dos motius, per les seves dimensions i a més pel fet d'estar situat amb una alçada considerable. Evidentment, era un arc que, com tenia aquesta referència, feia que molts dels veïns anessin periòdicament allí, inclús a vegades a festejar, inclús era un costum pujar per sobre de l'arc, com estava despullat, i fins i tot alguns deien que quan estaven a dalt de l'arc el feien ballar, és a dir, que clar, l'arc ja se podia moure, no? I clar, hi era una sèrie de tradicions, hi ha fotos, hi han sortit un munt de fotos de gent que ha pujat en bicicleta, en cotxe, en cavall, en caminants, en casaments que s'han fet. Això va fer que també se facilités l'accés fins a l'arc per una pista. I això va ser potser el que va condenar l'arc, que a finals del mes de març va haver uns senyors de Maials, això ara està denunciat i sabem ja que està la cosa en aquest sentit, i això van ser els responsables de la caiguda, que, bueno, sembla que de manera accidental, com he dit abans, però evidentment fent unes imprudències a la vora de l'arc, no se sap molt bé quina raó, total, que van impactar amb el camionet que portaven en l'arc, va caure l'arc, va aixafar part del seu propi vehicle, sortosament amb ell no s'hi va passar res, però l'arc va quedar, només que caigui una dovella, doncs ja,
sí, automàticament
se desmunta tot, això és com un castell.
Correcte.
Exactament. Llavors, se va fer des de l'Institut d'Estudis Ilerdenc, és l'aposta que va fer la vicepresidenta, la Rosa Pujol, d'assumir ràpidament la tirada endavant de la recuperació de l'arc, i això es va encarregar a la secció d'arqueologia de la Diputació de Lleida, que vetllessin per fer tot el projecte. El projecte es va encarar en tres fases, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Llardecans. Una primera fase que va ser, totes les pedres estaven escampades pel tossal, pues, recuperar-les totes, numerar-les, intentar muntar l'arc un altre cop, tal com era, al terra, evidentment, en pla. Això es va fer en dos dies amb la col·laboració del, bueno, de l'expert, que és Ramon Soler, el restaurador, i l'arc actualment està muntat al terra perfectament perquè es van identificar amb les fotos que hi havia d'abans i els indicis que tenien les dovelles perfectament la seva situació. Alguna de les dovelles va patir el caure, se va trencar alguna cantonadeta, una es va esberlar per la meitat, però el 80% estaven pràcticament intactes, amb la qual la recuperació de l'arc era relativament fàcil.
Per cert, originalment, Joan Ramon, quan la van muntar, no ho van fer així, eh?
De ficar-lo al terra?
Sí.
No, clar que no. Això ara és per saber-lo, per entendre-ho i per tenir-lo clar. Quan la van muntar, van ficar les pedres i, bueno, suposem.
No, t'ho dic perquè ha de tenir... Avui no perquè ens hem quedat sense temps, però algun dia en podem arribar a parlar. S'ha de tenir una tècnica... depurada i especial per acabar muntant un arc d'aquest tipus que s'aguanta només per quan col·loques la darrera i la central, la darrera pedra.
La clau, que és la que aguanta tot.
Aviam, o sigui, arquitectònicament té la seva explicació i és una meravella.
Correcte.
Però, clar, l'arribar a muntar-la té el seu intríngulis, eh?
Sí, no. I el repte ho tenim ara en la tercera fase, que serà el muntatge de l'arc en vertical. És a dir, passar-lo de l'estat horitzontal que està ara, passar-lo a la verticalitat.
Sí, per això t'ho dic.
Mentrestant, estem fent una intervenció que crec que és molt interessant, perquè, a part de muntar l'arc on està, de tal qual, pues va proposar de fer una intervenció arqueològica per conèixer bé l'estructura a la que pertanyia l'arc, amb dos motius. Primer, ajudar-la a datar i entendre més bé al visitant que era un arc que formava part d'un edifici, i al mateix temps, a l'escalar una mica més en fondària, ajudar més a donar-li força a l'arc en la base i al mateix temps impedir una altra vegada que els vehicles puguin accedir amb certa facilitat com passava fins ara, tot i que hi haurà elements dissuasors.
Això em sembla bé. Joan Ramon
Gonzalo... Fa tres dies i, bueno, les novetats ja les anirem comunicant.
Clar que sí.
De moment no és ni àrab ni romà, sinó que seria una cosa del 16, i en ell estem.
Molt bé. Joan Ramon González, com sempre, un plaer. Gràcies per portar-nos aquests bocins d'història. Que tinguis bona setmana.
Gràcies, bon juliol. Adéu.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Doncs apa, que obrim aquesta finestra dels records com cada dia, directes cap a la una. Cap on ens porta avui?
Bé, i canviem de mes avui, eh?
Sí, ja...
Fem ja el mes de juliol.
Que fa quatre dies que parlàvem de que havíem entrat el mes de juny, doncs no, ja estem al juliol.
I el juliol què passa? Pues,
fa molta calor, el juliol.
Fa molta calor, la gent abans segava, bateia... Doncs pues parlarem d'aquests temes, aquests primers dies de juliol.
Em sembla bé.
Per fer el record del que
hi ha molta gent que no se'n recorda, això. No. Jo, per exemple, eh?
A veure... Hi ha moltíssima gent i moltíssima... Mira, ahir vaig veure un programa de televisió de gran difusió i els concursants els preguntaven a veure que el fill de l'euga si era un poltre o si era una baqueta. I van dir una baqueta. Això no dones la desconeixença global que hi ha del tema. Pues nosaltres amb aquests temes hi ha molta gent que també que no sap del que parlem. Però, bueno, els hi hem d'anar divulgant i que ho agafin. Per tant, Ricard, avui que comencem el mes de juliol parlarem d'un tema, d'una feina, i que era la batuda, no? I on es feia la batuda? La batuda es feia a l'era. A tots els pobles hi havia les eres per fer les batudes. I avui és fàcil fer la collita del cereal. Per què? Perquè n'hi ha prou amb un home i una màquina. Aquest, és a dir, l'home la mena i la màquina sega, destria el gra de la palla i en saca i tot. I si no, ja la tira la tramuja del camió o del tractor. Per allà on passa, pues, tot canvia de color. El color groc abans de les espigues queda només el rostoll. Més tard, el carreteig fins a l'era portant la batuda. I allí, a batre amb el trill i el ventejar el gra perquè es netegés. I només quan tot això estava llest, podien sacar-se el gra. Per això, i encara avui hi ha la dita popular, que diu que no es pot dir blat fins que sigui al sac i ben lligat, perquè hi havia molta feina a fer. El que no ho ha vist, això gairebé no s'ho pot creure. Què queda de tot allò? Només les dalles i falsons en els museus, alguns trills i les eres que són encara en molts pobles el signe permanent d'un passat que va ser i que ja no és. L'era és l'espai aplanat i ferm, dur, damunt el qual hom posava el cereal per batre'l i separar el gra de la palla. Les eres són circulars i estan situades en llocs ventosos, és a dir, que hi toqui l'aire. Ho són per raó de la feina, ja que el trill arrossegat per l'animal de bast i amb moviment rotatori va recorrent o anava recorrent l'era un cop i un altre cop, i també per la necessitat de que bufés el vent, encara que no gaire, a l'hora del venteig, perquè no s'ho emportés tot. Per això els nostres pagesos coneixien també els noms dels diferents vents que hi havia. Les eres estaven a les afores dels pobles i ocupaven la part alta de les poblacions. I cadascú tenia la severa, amb una edificació per guardar-hi els estris i la palla. Però solien d'estar agrupades i formaven el que hom coneix pels herals. Avui tot això ja és record. Mm. I la dita d'avui, Ricard, ens diu, al juliol, pluja i tronada a la tarda, perquè aquestes calors, a Sàlvia, moltes vegades no es podia fer la batuda per causa d'alguna bromada.
Totalment, totalment cert. Gràcies, Joan.
Fins demà.
Sent els horaris, arribem a la una, ens informem i després tenim la Nacional 240 i a dos quarts, la radiografia.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Se suspende de momento la cumbre de los líderes de la Unión Europea. Se estaban decidiendo los principales cargos de las instituciones comunitarias. De momento no hay acuerdo y se pospone para mañana. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Nuevo fracaso de los líderes europeos en las negociaciones que se están llevando a cabo para conocer los cargos de responsabilidad. Hablamos de las presidencias de la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo. En un momento de la mañana parecía que el acuerdo estaba cerca. No obstante, el presidente del Consejo, Donald Tusk, acaba de decidir suspender la sesión hasta mañana a partir de las 11. Después de 18 horas de intensas negociaciones, los líderes europeos no se ponen de acuerdo en una cumbre que ya ha sido la más larga de la historia de la Unión Europea.
En esa cumbre está también Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en funciones, que mañana tiene previsto reunirse con la presidenta del Congreso, con Meritxell Batet, para fijar la fecha del debate de investidura. De momento, ese encuentro se mantiene. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, cree que la investidura de Sánchez en julio es cuestión de responsabilidad.
La gente no piensa que después de que ellos han hecho su trabajo votando cuatro veces en 28 días, no seamos capaces de asumir cada uno su responsabilidad. Desde luego nosotros queremos asumir la nuestra, que es investir al presidente cuanto antes mejor, ahora en julio. Nadie puede tener una alternativa diferente a la propuesta del candidato del Grupo Parlamentario Socialista, que es el presidente en funciones, el presidente Sánchez.
A esta hora los bomberos de la Generalitat revisan el área afectada por el incendio de la Ribera del Ebro en Tarragona para detectar posibles puntos calientes y evitar que se puedan reactivar. El consejero de Interior ha hecho balance de la superficie quemada, al final cerca de 5.050 hectáreas, menos de lo que se temía en un principio. COPE en Barcelona, Silvia Martínez.
Miquel Buch detalla que hay partes de la zona que no están calcinadas, según revela el análisis desde el aire del perímetro. Análisis que confirma que son menos las hectáreas quemadas de las 6.000 de las cuales se hablaba en un principio. Ahora los especialistas siguen trabajando para dar el incendio por extinguido.
Ahora está camino de la extinción. Esto quiere decir que si no hay nada nuevo en las próximas horas podemos hablar de que está extinguido. La voluntad es que sea cuanto antes mejor.
De fet, la voluntad es cuanto abans millor.
Buch ha agradecido la labor de todos los equipos de emergencia y ha confirmado que durante las labores para apagar el incendio se produjeron 11 incendios simultáneos.
Y medio millar de efectivos trabajan sin descanso al sur de la Comunidad de Madrid, en Cadalso de los Vidrios y Cenicientos, donde ya se da por contenido un incendio que ha arrasado con 3.300 hectáreas. En los deportes, Javier Jurado, la Federación de Fútbol homenajea a la selección sub-21.
Sí, en algo menos de media hora, Luis Rubiales recibe a los campeones de Europa sub-21 que han aterrizado de madrugada y ahora reciben este homenaje antes de comenzar las vacaciones. Unos se irán a descansar y otros como Dani Ceballos, futbolista del Real Madrid, concretando su futuro, como le dijo anoche a Juanma Castaño en Tiempo de Juego.
¿Tú sabes dónde vas a jugar el año que viene?
No. Ojalá.
¿No lo sabes?
Nada, te lo prometo que no sé, no tengo ni la más mínima idea de dónde voy a estar dentro de un mes. A partir de ahora tengo un día de desconexión con de vacaciones con la novia y a partir de ahí me tendré que sentar para decidir mi futuro.
El nombre propio en el mercado de fichajes de este lunes es el de Rubén Bezo, jugador del Valencia que ha firmado 5 temporadas por el Levante. Luke de Jong está en Sevilla para pasar el reconocimiento médico antes de firmar por el club sevillista. Y en tenis ya ha comenzado Wimbledon. De los nuestros en pista, Feliciano López y Roberto Bautista. Rafa Nadal no va a debutar hasta mañana. A las 2 juega uno de los favoritos. Djokovic se estrena ante Kohlschreiber.
Gracias, Javi. José Luis, buenas tardes.
Hola, Marta, muy buenas tardes.
En el espejo hoy vamos a contar que los salesianos están llevando a cabo varios proyectos en Siria y que entre los animadores que van a llegar en agosto a ese país se encuentra un español.
Pues sí, es Benjamín Morales, un malagueño de 31 años que se ha ofrecido a pasar el mes de agosto en Damasco, participando como animador en las actividades de los salesianos en aquel dolorido país. Su interés por Siria surgió en 2017, cuando participó en un encuentro de 250 animadores salesianos de Europa y Oriente Medio que tuvo lugar en Turín. Allí entabló amistad con varios jóvenes sirios con los que ha mantenido contacto hasta ahora. Y el próximo 31 de julio va a volar hasta Beirut con las maletas llenas de material escolar, balones, juegos. Desde allí tendrá que cruzar la frontera con Siria hasta reencontrarse con esos amigos en Damasco. Que alguien de fuera viaje hasta ese país es también una forma de que la normalidad regrese y también demostrar la comunión de la Iglesia con sus miembros más débiles y necesitados. Lo ampliamos en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs apa, que ja estem ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Ara sí que obrim aquesta Nacional 240 i ja saps que sempre ho fem amb la Mònica Carrasco des de COPE Tarragona. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez.
Estem al juliol.
Ai, sí, eh? Ara això sí que ja és veritat, veritat que és estiu, eh?
Mira, tant temps esperar a Sant Joan...
I ha passat.
Va passar volant. I ara estem al juliol, ja.
Sí, senyor.
Va volant, això. En fi, nosaltres ens queden 2 setmanes de programació local que aprofitarem segur. I, home, avui ja parlem d'una cosa que potser en aquestes dates no sé si és el tema de pensament de molta gent.
Mira, jo crec que sí, perquè és veritat que ara hi ha molta gent que fa com parada, no? Allò amb sí. Quan acaben les escoles i tal, molta gent fa parada i és moment també de pensar, escolta, què farem el curs
vinent?
Sí.
No?
Allò...
Que sembla molt lluny, és d'aquí 2 mesos.
I és d'aquí poc, sí, no? Què farem, què fem, que no sé, a nivell, de, per exemple, de formació, és quan comencen molts cursos, llavors potser és el moment també de triar que volem fer a partir de setembre, no? Allò...
I avancem que parlarem de algo d'estudiar, eh?
Sí, exactament.
Ara parlarem de... Bueno, d'estudiar, sí, d'estudiar, vaja, de formar-se.
De formar-se. I jo crec que és molt important el tema d'avui, de formar-se no només en aquells que, mira, per exemple, hagin acabat, no sé, estudis ara al juny, batxillerats, ESOs, no?, o hagin fet selectivitat i no sàpiguin què fer, per exemple, a partir de setembre, que hi ha molta gent que, escolta, no ho té clar.
No.
També per gent que està més enllà, que ja ha passat aquesta pantalla, diguéssim, sí. Que ja estàs doncs, potser treballant d'una cosa, però vols doncs, ampliar formació o potser, escolta, agafar un nou rumb, que no se sap mai.
I no us avancem res més, perquè farem una pausa ara i després us ho expliquem tot, però ja t'avanço que el que t'oferirem, a més, és còmode.
Ai, sí, això és important.
És còmode.
És important.
És còmode. Mònica, fem aquesta pausa.
Vinga, curteta.
El verano para mí es un tiempo de muchas idas y venidas. Para eso, en el coche tengo siempre la radio encendida. Y es también tiempo de sosiego, de descanso, de lectura. Y para eso, también siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. Te lo vas a perder.
Liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hijos de rock and roll, jóvenes que no es que aparquen de oído, aparcan a golpe de batería.
Por fin tienes el seguro de coche Mafre con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs apa, Mònica, ja anem-hi, no?, cap al tema que havíem presentat.
Anem-hi, clar, exacte. Mira, sempre, és veritat que moltes vegades al programa, tant tu a Lleida com a Tarragona, parlem de talent amb D.O., no?, hi ha molt talent sí. A les nostres comarques, i una cosa que m'ha après és que per aquest talent també s'ha de formar, no?, per emprendre, per arrencar negocis, no?, per continuar-los. Doncs avui parlarem de formació professional i, atenció, la possibilitat de cursar estudis de formació professional de manera online, que això potser és una cosa que la gent no té en compte, no, Ricard?
Jo crec que cada vegada més, però sí que és veritat que potser encara és la gran desconeguda, la formació online.
Això, de fet, ha estat un dels temes que hem tractat al llarg de la temporada aquí a l'Operu dels dilluns al programa, no? La importància de la formació professional i com ha revifat en els darrers anys. Mira, et vull presentar el nostre convidat d'avui, és el Guillermo Ricart, ell és director general de Linkia FP. Guillermo, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Bon dia, Guillermo.
Gràcies per acompanyar-nos. He dit el nom, Linkia FP. Explica'ns una mica qui sou i com neix el vostre projecte.
Molt bé. Pues, escolta, encantat d'estar aquí, de que ens convideu. Mira, Linkia FP surt justament pel que acabeu de comentar ara a l'inici, i és que fins a l'any 2012 doncs, no es podia fer formació professional oficial des del punt de vista privat. Uh-huh. És veritat que es podia a distància, estem parlant en format online. Es podia fer des del punt de vista públic, però el 2012 doncs, bueno, es genera aquesta necessitat perquè bàsicament hi ha molta gent que vol fer FP, que per motius normalment laborals, perquè treballa, perquè té unes obligacions, diguéssim, que no li permeten doncs, assistir presencialment a classes, doncs vol fer aquesta formació, però la vol fer amb un model, diguem-ne, online, no? Sí. I llavors doncs s'habilita, estem parlant de titulacions oficials i, per tant, sector regulat, no?, s'habilita la possibilitat de fer-ho en format online, i nosaltres naixem en el moment que això és possible, no?, que és ja dic, fa 4 o 5 anys, que això es pot fer, i bueno, fins ara doncs la veritat és que molt bona experiència.
Sí.
Però és que a més jo, Guillermo, crec que has dit una cosa i això hi caiem, i jo el primer, quan parlem d'estudis sempre parlem doncs a la progressió normal, és a dir, doncs a la meva època la IGB se feia de tal edat a tal altra.
Hosti, l'IGB, que som antics, sí, ja Ricard, tu i jo.
El BUP o l'FP a partir dels 14 anys i tal, però sempre ens oblidem que una persona es pot estar formant durant tota la vida,
sí.
i que, escolta, amb 20, 30, 40, 50 o 60 anys, per què no? Diu, escolta, jo, la il·lusió de la meva vida era haver-me format, jo què sé, en informàtica, en administració d'empreses o el que sigui, i vull fer ara una FP. Clar, la vida a partir de certa edat se't complica, i per tant necessites aquesta flexibilitat horària, i tendim a oblidar-nos d'aquest gruix de gent,
Totalment. Nosaltres, has donat el clau, nosaltres el diria 90% dels nostres alumnes, i ja en tenim molts, perquè en tenim més de 2.000 i pico, doncs són d'una franja d'edat que comença als 25, i tenim el gruix entre els 30 i els 40, no? Per tant, absolutament hi ha gent que té necessitat d'aquesta formació i necessita que se li pugui fer d'una manera flexible, no només combinant el fet de treballar i estudiar, sinó que també s'ho pugui fer una mica a mida, no? I es pugui fer una mica el que nosaltres en formació diem els itineraris, no? I que no hagis de fer doncs, tot l'any sencer, no? I totes les assignatures de cop i aquestes coses que estem acostumats des de l'època del col·le,
sí. No?
I que puguis anar triant, i ara faig un trosset, i ara faig l'altre, i tu puguis anar fent a mida. No?
O sigui, això ho podem fer, ho podem fragmentar d'alguna manera.
Exacte. Això, de fet, la formació professional a distància va sortir, el que diuen, una mesura flexibilitzadora, justament per poder permetre matricular-te, per dir-ho així, per assignatures i poder fer-t'ho a mida. I, per tant, en aquest sentit, també és molt més diguem-ne, flexible. No?
Uh-huh. Si entren al web, mira, Ricard, no sé si el tens ja obert, www.linkia.es, allà teniu tota l'oferta de cursos. Jo he estat tafanejant una mica, Guillermo, i la veritat és que hi ha absolutament de tot. És a dir, quan dic de tot, és de tot. Des de, tu anomenaves, Ricard, l'administració i gestió d'empreses, hi ha temes de màrqueting, de turisme, sanitat, manteniment de vehicles, fins i tot. Vull dir, l'oferta és, el ventall és amplíssim.
Sí, sí, jo crec que aquí tenim, venim de jo m'incloc, a l'època que jo estudiava, doncs, la formació professional, doncs eren uns estudis molt tècnics, molt específics, no? Mecànic, elèctric...
I molt concrets, sí,
i molt
sí.
Concrets. Sí. Ara l'oferta és superàmplia, jo crec que hi ha més de 80 cicles formatius que tu pots triar.
Imagina.
Nosaltres en tenim gairebé 20 a la nostra oferta, anem creixent, i amb àrees molt diverses, com comentaves tu, no? Des de l'àrea d'empresa, de màrqueting, de sanitat, també, perquè tenim diversos cicles amb rama sanitària, informàtica, serveis a la comunitat... És a dir, hi ha molta possibilitat, i moltes vegades també l'FP es veu com una cosa doncs potser molt més tècnica. No?
Sí.
Ha evolucionat moltíssim, perquè ara fent memòria, bueno, tampoc no hem de tirar tan enrere, però fent una mica de memòria de quan jo tenia l'edat, havia els administratius, que potser eren el gran volum, començava a haver els informàtics, l'electricitat i els mecànics.
Exacte.
I eren les grans famílies, i la de textil. I eren les grans famílies, i suposo que n'havia alguna més, però el 90% era aquestes 3-4 famílies només. Ara, com ens deia la Mònica, sí, és veritat, jo estic aquí a la linkiafp.es, i escolta, és que hi ha de tot.
Hi ha de tot. Digues,
Guillem. No, anava a dir que tenim cicles, per exemple, que tenen molta demanda, i com pot ser un dietètica i nutrició, no? Com ser dietista, tot aquest tema ara de la nutrició,
sí.
que està molt en voga, no? Els temes de turisme, no? Tot el tema de la gestió hotelera, és a dir, moltes coses que al final estàs fent una formació molt específica durant 2 anys, però són 2 anys molt intensos. També una llança que sempre trenquem des de l'online és que hi ha pràctica, és a dir, lògicament, sabeu que la formació professional té una assignatura obligatòria, que és fer pràctiques a empreses,
sí.
És l'última assignatura, això lògicament es segueix fent, i es fa una pràctica presencial en una empresa, però a més hi ha cicles que et demanen doncs, unes hores, que diem nosaltres, de laboratori o de taller, que es fan també presencialment i es pot combinar perfectament. Però, bueno, el gruix, diguem-ne, doncs és una teoria que pots fer de manera online i que moltes vegades també, sempre ho expliquem, hi ha moltes coses que es poden ensenyar amb les eines que tenim avui en dia tecnològiques, no? Sempre posem l'exemple del cuinar, no? Diem, ostres, quina cosa més pràctica, més de tots els sentits, no?, que és cuinar. Pues en els últims 15 anys hem vist com es pot aprendre a cuinar a distància, no? I, per tant, hi ha moltes coses que es poden aprendre i que es poden ensenyar amb bones eines, no?, de manera, diguem-ne, virtual.
Clar, mira, Ricard, sembla que el Guillermo ens escolta els dimarts a la secció de cuina, que ha vist que necessitem una mica d'ajuda, a posar l'exemple de la cuina. Una cosa que et volia preguntar jo, Guillermo, també, perquè al final hem parlat de la part molt bona de la formació online, és a dir, una mica que t'adaptes tu als teus horaris, no? A com pots, si ja treballes o si tens altres obligacions. Després hi ha un tema. Com suplim aquesta cosa de tenir com la obligació, la presencial, la motivació, que és molt important? Això també ho teniu en compte, no?
Sí, sí, absolutament. Mira, jo et diria que hi ha 3 coses que un alumne, quan arriba a l'INCFP i té aquests dubtes, que són lògics, per estudiar a distància, doncs un clarament és aquest, no? I moltes vegades, és molt lògic, no? És a dir, seré tu, diguem-ne, suficient per fer-ho. Nosaltres tenim un model pedagògic que està molt heredat de la gent que hi ha darrere de l'INCFP, que és gent del sector de tota la vida de la formació professional presencial, i que per tant tenim un model de molt acompanyament. I molt acompanyament vol dir que hi ha una avaluació contínua, vol dir que fins al dia de l'examen tu no estàs sol davant ante el peligro, no? Amb uns continguts, uns materials que t'has de... sinó que nosaltres estem allà cada 15 dies, tu tens unes activitats que has de fer, que has d'entregar, i fins i tot algun test per anar una mica avaluant tot el contingut del curs. Això, al ser formació oficial, també és diguem-ne, val per la nota. I, per tant, efectes pràctics, tu estàs molt acompanyat i seguit. A més, nosaltres tenim un servei d'assessorament pedagògic, per exemple, que l'alumne pot trucar en qualsevol moment a l'INGFP i pues, posar un dubte. Evidentment, té el professor, té el foro. Hi ha moltes eines que fan que realment l'alumne que passa per l'experiència quasi diria que la queixa és la contrària, no? I diu, ostres, heu estat massa a sobre, no? Però perquè és algo que tenim bastanta obsessió.
No, tema. És que jo t'ho dic a més per experiència pròpia, no? Quan estudies per primera vegada més una cosa online, dius, tens aquesta sensació a vegades com de al buit, no? De dir, ostres, aquí estic sol i no és així, no?
Nosaltres tenim, per exemple, una cosa que ara més gent va incorporant, que des del primer dia nosaltres vam voler fer classes en directe. Uh-huh. Això vol dir una classe virtual, lògicament, amb una eina, és com un webinar, no? Com un Skype, però amb un chat que pots interactuar amb els alumnes. Això és supervalorat, perquè al final és aquest moment també que els alumnes tenen classes totes les setmanes, que, bueno, no només tens un professor a l'altra banda i tal, sinó que també interactues amb la resta de la teva classe i intentem apropar molt, sempre parlem de la calidesa a l'INQIA, no? Intentem apropar molt bueno, el que és el sentiment d'una classe normal i corrent, no? Perquè això és el que d'un curs normal i corrent i de que no, justament no se sentin d'alguna manera una mica aïllats en aquesta formació, que són les formacions a distància del passat, no? De les d'abans, no?
Escolta, i després de la formació, després de les pràctiques, Mònica, arriba el moment aquell del títol.
Sí, clar.
I com ja ens ha dit abans al principi el Guillermo, aquí, tot i que sigui online, no hem d'oblidar que el que obtindrem és una titulació oficial i homologada.
Uh-huh. Sí, exactament. Aquest és un altre...
Cicles de grau mitjà, cicles de grau superior, totalment homologats i oficials.
Totalment homologats i oficials, i precisament per això estem obligats a complir una sèrie de requisits, no? Perquè, lògicament, té la mateixa validesa aquest títol que qualsevol altre, no? És un títol expedit pel Ministeri d'Educació i que, al final, és un títol vàlid i, per tant, per això nosaltres fem molt d'esforç amb que aquesta formació doncs tingui una qualitat pues, bueno, que ningú pugui dir que... I ens passa a vegades, no? Ens truca gent i ens diu, però amb la por una mica, no? De, ui, això serà molt fàcil. No, és una titulació oficial és, i és exactament igual.
És important remarcar-ho.
És exactament
però
igual que les
altres. Els exàmens són presencials?
Els exàmens, sí, és un punt important també. Els exàmens, al ser titulació oficial, són presencials. És el moment presencial de l'any. Us he de dir que és un moment fantàstic perquè la gent socialitza. Són aquelles paradoxes de la gent que ho vol fer a distància pel que sigui, però que després tot el que és tangible, tot el que es pot tocar, tot el que pot conèixer el company, es valora moltíssim. I llavors tenim uns exàmens durant l'any que fem doncs a diferents llocs. Ho fem a tot Espanya i a Catalunya doncs ho fem a les quatre províncies.
Això anava a dir. Ens escolten gent de Tarragona i de Lleida. A Tarragona i a Lleida podem examinar-nos.
Teniu centres homologats.
Es poden examinar sense cap problema i això és un tema important, no? Perquè lògicament doncs la gent, si no, doncs ha de fer uns desplaçaments, no? Però sí, tenim acords amb universitats, tenim acords amb centres homologats perquè els alumnes puguin fer els exàmens allà sense cap problema.
Això està molt bé. Escolta, Guillermo, quins requisits ha de tenir la persona que vulgui accedir a fer qualsevol d'aquests cursos de formació a l'INQIA?
Mira, nosaltres al final, ho comentàveu abans, tenim, que és una mica l'estructura de la formació professional, tenim graus mitjans i tenim graus superiors. El grau mitjà, tu per accedir a un grau mitjà has de tenir l'ESO i per accedir a un grau superior has de tenir el batxillerat. Val? Per tant, i després el que pots fer és un grau mitjà i després accedir a un grau superior.
Ah.
Val? Aquests són els itineraris, per no complicar massa la cosa.
Sí.
Aquests són els itineraris típics i la gent després d'un grau superior, també això és molt important dir-ho, perquè tenim molts alumnes que ho fan, pots fer el salt a la universitat i depèn de la carrera que facis, si tu has fet un cicle de grau superior d'informàtica, doncs tens moltes assignatures convalidades del grau, diguem-ne, del grau universitari d'enginyeria informàtica, per exemple, no? I això passa en molts altres cicles. I, per tant, acabem tenint històries molt maques, no? De gent que ve d'un grau mitjà, que salta un grau superior i que acaba la universitat que és un itinerari, no? Tenim molta gent, lògicament, que després doncs comença a treballar o ja estava treballant. Mm.
També em sembla interessant el que apuntava el Ricard abans, és a dir, gent que pot ser, doncs, no sé, jo mateixa, que pugui estar treballant i tinguis ja una formació prèvia, doncs mira, jo vull aprofundir o obrir-me un nou camí, no? També ho podem fer.
Totalment, ja? Totalment. Mm. I de fet, nosaltres, mira, tenim, dels alumnes que tenim, aproximadament un 20% són llicenciats universitaris, perquè es fa una idea, i per tant això per ells és una mena, entre cometes, de postgrau, d'especialització, i molta gent que el que vol és doncs canviar una mica de sector, que vol promocionar-se.
Reinventar-se, que ara es diu molt això.
Sí, sí, sí. Reinventar-se, sí senyor.
Totalment, vull dir, tenim casuístiques les que vulgueu,
clar,
no?
Que però... sí. Guillermo, escolta, parlàvem de, bueno, de la temàtica online, evidentment ho teniu estudiadíssim perquè sigui fàcil i tal, però... cal algun requisit mínim de màquina, vull dir, d'ordinador...
Tecnològic.
De coneixements informàtics o no cal ser un informàtic?
Mira, no cal ser un informàtic en absolut.
Ah, per això t'has de treure el grau, no?
Exacte, això és, estudies per informàtic. No, en absolut, el que has de tenir, lògicament, és un mínim. Has de tenir un ordinador, un dispositiu, al que connectar-te, perquè, sobretot pel que us comentava de les classes en directe i també per accés al foro, al campus virtual, i connexió. Això és el requisit mínim que demanem i que, lògicament, cada vegada, doncs, evidentment...
Ho feu a través de la vostra web, suposo?
Ho fem a través de la nostra web, tu pots connectar al campus virtual, tu pots fer tot a través de la nostra web, des de matricular-te, tota l'experiència, diguem-ne, de la impartició del curs ho fas a través del nostre campus, que s'accedeix via la nostra web, vull dir, ho tens tot allà. I el que necessites és poder diguem, tenir un dispositiu per accedir-hi i ja està.
Estem clar.
Deies abans que ens podem fer una mica allò, amollar els tempos que necessitem. Per exemple, jo em puc matricular a qualsevol curs i dir, ostres, aquí posa que data comença el setembre, però just al setembre em va malament. Com funciona això?
Mira, nosaltres justament, i això és currículum a Catalunya, altres comunitats autònomes doncs pot ser diferent, però a Catalunya tu pots entrar... diguem, començar el cicle al començament de final de setembre, que és el normal de qualsevol escola, però després també tens una altra entrada al febrer.
Ah.
I, per tant, pots començar dues vegades a l'any i això també contribueix molt a la flexibilitat. Tenim molta gent que, per la raó que sigui, doncs no pot començar a la tardor i decideix començar doncs al febrer, i comença absolutament de la mateixa manera, és l'inici del curs i no hi ha cap problema, no? I per tant també tens aquesta flexibilitat.
Això està molt bé. Sí. Hem dit abans que temes tots els que vulguin a www.linkiafp.es tenen tota la informació, que és el que té més demanda, Guillermo, digue'ns, a veure, bueno, avui en dia, perquè això també ha anat canviant amb els anys, suposo.
Ha anat canviant. Jo diria que hi ha tres àrees que sobresurten molt. Una és l'àrea sanitària, on tenim, doncs, hi ha molta demanda, cicles d'infermeria, per exemple, el cicle de farmàcia, el cicle de dietètica, que us comentava. Els cicles informàtics sempre acostumen a ser molt guanyadors, amb molta inserció laboral, els tres de grau superior que tenim, tant el d'aplicacions web, per fer tot el tema de programació web, com el d'aplicacions multiplataforma, tot el tema de les apps, com el de xarxes, que també hi ha molta demanda en sectors industrials. I després els que estan vinculats amb empresa, administració i finances, tots els de gestió, de màrqueting, etc. Bueno, tots, integració social també és un cicle que ha crescut molt en els últims anys, tot el tema d'assistència, diguem,
sí, molt interessant.
A les persones, educació infantil, realment, els de turisme també, que no, al final te'ls diré tots, però és veritat que l'FP, bueno, ja ho sabeu, amb els últims anys se l'ha impulsat molt des de tots els àmbits,
sí.
Des de l'àmbit d'administració pública com des de l'àmbit d'empresa. Les empreses cada cop se n'adonen que a Europa estan contractant molta FP, sí. Per alguna raó, no? I per tant aquí s'està arribant a aquesta tendència. No?
Doncs escolta, jo recomano que entrin a www.linkiafp.es, que t'afaneixin.
A més, la web és claríssima, és molt clara i fàcil, que això també s'agraeix, linkiafp.es.
Us ho agraeixo molt.
No.
Fer la web té la seva...
Clar, però vull dir que no ha de tenir complicació, que la gent ha de saber quan entri què m'estan dient.
Sí, perquè al final és molta informació, però està molt ben detallat cadascuna de les formacions, no? Molt ben explicat. També hi ha un telèfon, els del dia que és el 900-67-0202, 900-67-0202, i ja més informació doncs a linkfp.es. Escolta, jo m'ho miraré, eh?
Molt bé.
Miraré, Guillermo, perquè veig coses molt interessants.
Us ho recomano.
Sí, sí, sí. Doncs
Guillermo.
Guillermo Ricarte, director de LinkFP. Gràcies, torna quan vulguis.
Moltes gràcies a vosaltres.
I Ricarte i jo arribem pràcticament a dos quarts i el migdia COPE continua.
Continua.
Vagi bé. Gràcies.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Si me dirijo al norte
o al oeste tras el sol,
necesito camisetas
de colores y un montón.
En las rebajas del Corte Inglés tienes gran variedad de camisetas para chica por 5,99 euros y por 7,99. Del 28 de junio al 31 de agosto, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Tenían todo lo que podían desear, pero renunciaron a ello para entregar su vida a Dios. San Francisco y Santa Clara de Asís escribieron juntos una historia de sacrificio y entrega a los demás. Clara y Francisco, el viernes a las 10 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
¿Quieres cambiar el futuro o prefieres crearlo? La Universidad Europea lanza con IBM la primera escuela de posgrado pensada para reinventar los negocios, replantear la tecnología y moldear el futuro de las personas. Escuela Business and Tech de la Universidad Europea con IBM. Where Business Meets Technology. Más información en universidadeuropea.es.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Con las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
Que llevamos casi 4 horas encerrados.
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Vinga, que tenim un minut per sobre de 2:15. Encetem la radiografia, com sempre, amb els resultats i totes les informacions esportives.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs, com sempre, ben acompanyats. Avui està amb nosaltres el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I ens acompanya la nova i flamant presidenta del Balàfia Voli, o Voli Balàfia, que no sé mai. Vanessa Ortega, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard,
no,
bon dia.
Segur que no l'he dit bé ni...
És igual, es pot dir de les dues maneres.
Ah, però com es diu?
Balàfia Voli.
Balàfia Voli. Doncs Balàfia Voli. Nova presidenta de fa una setmana?
Sí, fa no res.
Fa no res.
Però la veritat, no canvia gaire la cosa, eh? Bueno, ja. Que no...
En aquests clubs, això dels càrrecs...
Sí, no... No, fins ara he treballat igualment a la Junta i continuaré treballant igual que feia fins ara. El que passa que ara, bueno, el cap visible, doncs, seré jo, però continuo tenint l'equip i continuem formant un equip, les persones que vam crear.
A més, heu fet com un canvi de sí. posicions, eh? Perquè el president fins ara no marxa, tampoc.
No, serà tresorer i continuarem treballant l'equip que sempre hem estat treballant durant aquests anys.
Avui, aquest matí, s'ha aprovat el cartipàs a l'Ajuntament de Lleida. A priori, jo no tinc la informació final, però vaja, crec que no havia de canviar massa del darrer que s'havia presentat. Pel que fa a esports, hi haurà al capdavant una persona coneguda, com és el Sergio González, que havia estat, bueno, que ha estat president fins fa també no res, 4 dies.
No, ho és.
Encara ho és.
Bueno. Ara haurà de renunciar.
Que
ha demanat un temps, perquè ara també la situació de l'AM és complicada, està en plena planificació de la propera temporada, la primera B, amb tot el que això implica, i sí, haurà de plegar, però de moment ha demanat aquests 30 dies, però sí, el nou regidor d'esports és el encara ara president de l'AM, Sergio González.
La regidoria és que bueno, tenen uns noms interessants.
Això sí, s'han currat, el dels noms s'han currat.
Sí, sí.
Lleida Valenta...
Sí, la d'esports potser és la més clara, però és Sergio González, regidor d'esports i responsable del Consell Assessor de l'Esport.
A veure si és veritat. Home, de moment sí que crec que hi ha un tema important, i és que es desvincula esports de cultura, que des de molts anys anem junts, jo és algo que no he entès mai, perquè no sé quina relació pot tenir l'esport amb la cultura, tenint en compte que són dos àmbits doncs, que per ells mateixos tenen identitat i tenen molta feina, i ara s'ha desvinculat, i ara és esports i salut, que potser lliga una mica més, perquè al final la pràctica esportiva hauria de ser saludable.
No, i a més s'està lligant cada cop més al tema de la salut. La pràctica esportiva, moderada en el meu cas, i hi ha gent doncs, que estira més, eh? però bueno, sense cap mena de problema. En fi, és una persona que suposo que la resta d'entitats esportives de la ciutat us hi haureu de seure, per exemple el Balàfia Volei, però d'altres us hi haureu de seure. Deixeu-me que saludi el Xavi Pérez, que s'acaba d'incorporar. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com perdoneu, va? Com va la... Sí, venies cremat de la calor, no?
Exacte. Per sí. No dir d'una altra cosa.
També.
Puc vindre cremat de l'Ajuntament, però bueno, també...
Ja vens.
Però és de la calor. De la
vens
calor.
De l'Ajuntament?
Deixa'm-lo córrer.
Portem 2 hores de cartipàs i ja estàs cremat.
Home. Passa palabra.
No, tu anava a dir, perquè si portes notícies fresques o calentes.
No, calentes.
Deia que el nou regidor és amb qui us haureu de seure... Doncs, entitats com el Balàfia Volei, però no sé si també entitats com Lleida Esportiu, Força Lleida, etc. No?
Sí, home, clar.
S'han d'unir tots, no? S'hauran de tornar a sentar a tots i conèixer el nou regidor i a veure quins projectes hi ha de ciutat i que vegin els nígits que tenen els clubs, si suposa.
Bueno, sí, i el tema de diners, perquè és que al final... Jo sé que no és el tema que ens agrada, però al final hem d'anar a morir allí. Recursos i diners.
És que precisament una de les assignatures pendents, un dels reptes, que ja veurem si es compleix o no, precisament és això, és que la regidoria d'esport de l'Ajuntament tracti igual al Balàfia Boli, no perquè estigui avui aquí la Vanessa, que al Lleida Esportiu.
Però això no serà.
Va. Bueno, igual, no, respecte al pes, proporcionalment.
És, exactament igual.
Sí. Partint de la base, o sigui, que tothom hem de saber, hem de posar peus a terra i hem de saber on som, eh? Vull dir, això...
No, però jo, això dic jo, proporcionalment.
No, jo ara parlo com a Balàfia Boli, jo tinc clar on som, què som, on anem, tal, no? Vull dir, tinc claríssim, no vull ser ni més ni menys del que sóc, això tenim claríssim.
De totes maneres, perdona que t'interrompeixi, quanta canalla hi ha aproximadament a la base del Lleida Esportiu?
Enguany, 200.
200 entre futbol 7 i futbol 11.
Escola, sí.
Quanta gent teniu, quanta canalla teniu al Balàfia Volei?
Al setembre, 180.
És que, clar, al final...
S'ha de tractar exactament igual.
Per això, és veritat, m'has dit això, jo he dit que no, i després he reflexionat i he pensat, des de l'Ajuntament sempre s'ha dit que els diners es donen per la base de l'esport per la que es dona. Amb la qual estem parlant de 200 al Lleida Esportiu, que està molt bé, i 180 al Balàfia Volei. Per tant, sí que, si proporcionalment seguim donant els diners per la base, estem parlant d'unes entitats similars.
Us agraeixo que parleu en aquests termes, però també t'he de dir, i som conscients, plenament conscients, que és veritat que l'esport d'elit de la ciutat necessita més diners que nosaltres, i això ho tenim claríssim, i ho hauríem Sí, doncs sí, ho haurien sí, de tenir...
Però fixa't que hem desvinculat la base però, de l'equip gran.
Però els diners que
però van... l'equip bèl·lic per tu de la Lleida, quin és?
Bueno, és que estan a dalt, no? El Força Lleida, Lleida Esportiu, el Lleida Llista... Doncs
pues només hi ha el Lleida Llista.
Lleida Llista, Lleida Llista. Sí, sí.
Només hi ha Lleida Llista.
Bueno, no. Sí,
no, però... jo t'entenc, Vanessa,
no,
jo t'entenc la idea.
Que jo ho entenc, això, i no m'emprenyo, entre cometes, per això, no? Però sí que m'emprenyo, com sempre, en que n'hi ha equips o clubs de primera, no de divisió, sinó de primera i de segona.
Mm-hmm. De tracte, parlem.
Parlàvem... sento, no?, de que ja han començat a trucar clubs, a mi ningú m'ha trucat, no ens ha trucat ningú. Vull dir que ja comencem, no?, amb aquestes diferències de tracte, si ho vols dir. Tampoc no sé ni qui és el nou regidor, jo ho sé perquè llegeixo la premsa, perquè sóc periodista, perquè, vale?, però a mi ningú ens ha trucat oficialment per dir-nos que aquesta persona estarà al capdavant de la política municipal en l'àmbit esportiu, ningú tampoc. Vull dir que anem pas a pas, evidentment se li ha de donar un temps d'aterratge, no? Uh-huh. I això ho hem de comprendre, però sí que és veritat que si realment els diners, com dieu, van a l'esport base, doncs així hauria de ser.
Home, sempre s'ha venut així,
eh? Jo crec que el tema, que és el primer que s'ha de fer, que en teoria ja està fet però no es compleix, és diferenciar de lo que és els clubs com a tal i després l'equip insígnia de cada club.
Clar.
I al final... sentint-ho en l'ànima, fer una reflexió profunda. I si Lleida no dona per tenir un equip d'hoquei lliga, doncs no el tenim i no passa res. I si Lleida no dona per no tenir un equip de l'esport, doncs no el tenim i no passa res. I si Lleida no dona per no tenir un equip a segona divisió de futbol, doncs no el tenim i no passa res. No passa res. No passa absolutament res.
Però és veritat que ningú s'ha assegut a fer aquesta reflexió des de fa molts anys que ho demandem des d'aquí.
I evidentment, i ojo, i m'adona l'ànima, perquè un dels exemples és el Llista, que jo crec que seria l'exemple d'entitat ben gestionada en aquesta ciutat. Però és que al final és que som els que som. Val? I si s'han d'establir una sèrie de criteris absolutament objectius per evitar que això passi, que continuem amb herències del passat i que per l'article 33, Lleida ha de tenir un equip aquí, 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 aquí i aquí.
Parlaves dels noms de les regidories, no?, i de Lleida Valenta. Doncs siguem valents i fiquem fil a l'agulla d'una vegada en el món de l'esport i en altres àmbits, però en el món de l'esport, que és el que ens ocupa ara, doncs hauríem de ser una mica valents. Jo crec que quan a mi em demanen que li... O sigui, quina és la petició que li faries al regidor d'esports? És aquesta, posar sentit comú. És a dir, uns criteris objectius. Si tu estàs complint, és que això, entre cometes, s'ha de premiar. El que no pot ser és que és igual, t'ho dic de veritat, Ricard, és igual. Si jo tinc 50 nens, que si en tinc 180, és igual. Jo rebre els mateixos diners. I al final, els equipaments municipals donen pel que donen. I jo avui, un altre company teu, m'he fet una entrevista i li he dit és que jo ens plantegem un creixement sostingut, perquè jo no puc créixer més ara mateix. Jo l'any passat em vaig haver de llogar un pavelló fora del pavelló Juanjo Garra, perquè no donem per més. Si és aquest el criteri que em digui l'Ajuntament, no es pot créixer més, no feu més base, però el que no pot ser és que t'omplis la boca d'esport base i després la realitat sigui una altra.
A més, jo crec que mantenir un esport base potser és el més assequible.
Bueno, en principi...
Que abocar diners cap a projectes d'equips de primera, per entendre.
I en principi el vòlei no ho sé, però el futbol i el bàsquet, la base, o sigui, s'autofinancia i dona beneficis.
Sí.
Molts beneficis. Vull dir, una base ben portada, amb el nivell ara que hi ha d'entrenadors i de sou d'entrenadors, i que el cost és zero perquè tu jugues en una instal·lació municipal, te paguen la llum, te paguen el gas, t'ho paguen tot. Vull dir, la base no només s'autofinancia, sinó que et dona, doncs, bastants beneficis. Per això dic que s'ha de separar. Aleshores, el que hagis d'invertir en la base, doncs invertim-ho en instal·lacions, en infraestructura, que aquesta base estigui ben dotada. I després ja parlarem dels primers equips. I tinguem els primers equips que donem. Evidentment, sempre pots fer excepcions. Vull dir, hi ha el cas del Llista, que l'he ficat abans. Bueno, potser no genera per tenir un hoquei lliga, però sí, és cert que és un projecte que a nivell econòmic, doncs, és modèlic, és bona gestió. Hòstia, i a nivell esportiu, doncs està competint. Està competint. I mira, pues potser lo
I
que...
està a Europa.
I està a Europa. Potser el que no es genera d'una banda te la genera amb una Final Four, que són moltes hores de televisió en directe per Lleida. Vull dir que al final és lo comido por lo servido i sempre pots fer excepcions, però des d'uns criteris objectius. O sigui, vale, sí, el llista no és capaç de generar 150.000 euros, correcte. Però és un equip que el que rep ho inverteix bé, té una base més o menys polida, neta, vull dir que va traient gent i a més té uns resultats esportius. Fantàstic. Ah, lo que no pots és el desgavell del bàsquet. Per exemple, que teníem aquí un Força Lleida super, mega, ultra subvencionat. Hòstia, i els del Pardinyes que pugen picant pedra de tercera catalana amb gent de Lleida. I ara resulta que, clar, tenen una subvenció de 6.000 euros i amb 6.000 euros no els dona per jugar a la plata. I el Força Lleida n'està donant 180.000.
No, és veritat que han engegat una campanya de crowdfunding també.
Ja, però això és el crowdfunding.
No, ja ho sé, ja ho sé.
Ricard,
no.
Al final tothom fa crowdfunding.
Bueno, al final seran les famílies.
Clar, que... I per recollir 2.000 o 3.000 eurets, perfecte. Però clar, per recollir 50.000 euros
no te pots anar amb un crowdfunding. 50.000 euros, clar, és veritat. És que amb crowdfunding, però això Lleida pregunta... Llista ja ho va provar i no li va funcionar.
Però la meva pregunta és, si pel que fos un altre esport, nosaltres, per exemple, nosaltres pugéssim a la Superliga, que és una divisió d'honor com el Lleida Llista, o, bueno, la segona B, evidentment, no és l'elit, no? Però quasi ho és. A mi em donarien la mateixa subvenció?
No.
Això ja va passar. Ah. Quan l'Episcopal i el Voley Lleida van estar a Superliga, no se'ls donava la mateixa subvenció. Si tu estàs parlant de categories, si el primer equip està a la màxima categoria, doncs són aquests els equips que han de rebre els diners. Digo jo, penso jo, però jo... clar, en el meu cas, com és esport, voleibol, secundari... Llavors no.
Jo reconec que aquí...
És un dels criteris objectius. Categoria esportiva... Com s'ha assolit aquesta categoria esportiva?
Sí, els despatxos o esportivament.
No, aquí i tornem... És que, clar, és que en aquesta ciutat hi ha un gran escàndol al Barris Nord, que és de dimensions siderals.
Bueno, el bàsquet en general, eh?
No,
el bàsquet en general... No, parlo dels...
Tres vegades s'ha salvat la categoria dels despatxos.
Però vull dir que el tema ACB, l'EP, mira, està com està, eh?
Però, Ricard, nosaltres no vam pujar a la Primera Nacional fins que no vam guanyar a la pista. Igual que el CB Pardinyes, que segurament li han ofert moltes altres vegades.
No, que no defenso ningú. Em refereixo que el bàsquet en aquest país està com està.
Però vull dir que això... Però guanyar-ho a la pista te dona legitimitat.
Sí, correcte.
Te
n'hauria de donar.
Bueno, i fins i tot un mirall pels nans i les nanes que tens al club. El que no val de res és que hi hagi equips o clubs que pugin de categoria perquè paguen una plaça i s'ha acabat. És que això no és l'esport.
Va.
I perquè hi ha algú que els hi pague. És que això encara és més greu. Perquè dius, mira, jo vull pujar a Superliga, jo m'he buscat un patrocinador. Quant me costa pujar a Superliga? Que ja m'ho han preguntat. 120.000 euros. Vinga, jo trobo algú que me doni 120.000 euros, me'n vaig a Superliga. Però no esperant que l'Ajuntament me'n doni 100.000. Ah. És que si no, no té cap sentit, això. Jo vaig pujar a Primera Nacional quan van poder ser sostenibles. Si no, no m'haguessin pujat.
Jo vull que m'arreglin el carrer.
Jo també.
Tu, Xavi, és dels que pot parlar poc en aquest aspecte.
Com que puc parlar poc?
Sí.
No,
perquè a la Liga Endesa Femenina hi ha un equip que ha hagut de comprar la plaça.
Perdona, si...
Iberdrola, Liga Iberdrola.
Endesa Liga Iberdrola.
Si jo tinc un parent que té una enfermedad que són quartos... Pues no vingueu a buscar tonteries. Pues a comprar el que té que comprar.
Tonteries a part que ara m'ha vingut al cap.
Però jo vull que m'arregli el carrer.
És molt bo, de totes maneres, aquest fenomen, fent un incís, i ara és veritat que molts periodistes de la òrbita del Madrid comencen a parlar del futbol femení com suerte que ha llegado el Real Madrid i que suerte teníem que fins ara no se sabia que se jugava i que ara començarà
ara
el futbol femení de veritat. No?
Ara sortirà a la tele.
És que veure el Barça femení jugant Champions i tal, això...
Clar, llavors, bueno, i l'Atlético de Madrid i d'altres, que porten anys treballant i pujant.
A mi m'ha sorprès molt, perquè la noia aquesta, la presidenta del Tacón, que vaig estar enraonant una estona com em venia a l'AM fa un parell d'anys, coincidint amb l'ascens del títol de Lliga de l'Infantil, que van venir a fer uns partits, i realment és un club que té 7-8 anys de vida, que van començar amb 4 nenes, que han anat aglutinant i que ho tenien molt clar. I quan ho vaig llegir, la plaça del Tacón, t'ho juro que el primer que vaig pensar és... Aquí els hi han fotut per l'esquadra. Paro a traure l'Inda. Dius, un altre fake news, no? De l'hoquei diario. Perquè realment, parlant amb aquella noia, doncs no feia pinta de...
Bueno,
de que això pogués acabar així. Ans al contrari, no? Ells volien pujar a la Lliga Iberdrola i ara que han pujat, s'ho venen al Madrid. Tot i que l'estructura continuarà sent la mateixa.
Sí, durant 2 anys.
Però bueno.
durant dos anys. Molt bé, perdoneu aquest incís, que ve el Xavi i, clar, me'n provoca.
Deixi de fotre la clatellada, no?
Però si jo t'he dit que volia que m'arreglessin el carrer.
Ja ho sé, però...
Tens el Madrid ara pel mig.
Escolta, va.
Tenen molta feina. Els que entren a l'Ajuntament tenen molta feina.
Que sí, que hi ha molta feina. I, evidentment, esperem convidem el regidor aquí. Bueno, quan la gent li vegi bé, segurament...
És complicat, però hauria... Només escoltar, que estaria molt bé.
Jo crec que tinc més esperances que el regidor arribarà abans que l'entrenador de Lleida Esportiu aquí a la radiografia, però bueno.
Això segur, no en tinguis cap dubte.
Jo per la setmana vinent tornaré a insistir. El que passa és que estem amb dates complicades.
Mentre si sigui jo aquí, encara més. No et preocupis que no vindrà.
Escolta, ara què dius això? Parlem de Lleida Esportiu.
Això és un club privat, eh?
Sí, ja ho sé.
Ah, bueno, com tots. Però que rep subvenció municipal.
La setmana...
No, com tots.
Bueno, com la base.
La Valencia és un club públic?
No.
Tots els clubs són privats, Xavi.
La setmana passada sortien les xifres de morositat d'Hisenda.
Sí, sí.
I segueix apareixent la Unió Esportiva Lleida amb 11 milions d'euros, tot i que diu que s'ha reduït, que no sé qui l'està reduint. Però, sí.
Bueno, ja ho sabrà, ja.
Ja sortirà. Ja, pregunta-li als que estan pagant.
S'ha reduït res, poc, però tal. Ara, el
Lleida Bàsquet, també.
Sí, el Lleida Bàsquet també
s'ha reduït una mica.
Però Lleida Esportiu no ha sortit...
No.
Perquè ha baixat per sota del milió d'euros, oi? Mm-hmm. Lo que no vol dir que no tingui deute.
Mm-hmm.
Que és molt diferent.
O sigui, l'any passat sortia amb el milió, no?
No.
O no va arribar?
No, el Lleida Esportiu no sortia.
No sortia mai,
ja? No, sortia la Unió Esportiva Lleida.
Sí, la Unió Esportiva Lleida, sí.
I el Lleida Bàsquet.
El Lleida Esportiu no ha sortit.
Era allò que hi havia un embargament, no?
D'aquells 900.000 euros i tal, seguim...
Que no us ho va dir, president?
No va dir res d'això.
Ah, no?
No.
Pensava que havia fet una roda de premsa.
Molt bé. Escolta, Albert, tu que estàs més posat en aquest tema, fitxatges.
Fitxatges?
Lleida Esportiu.
Sí, el Molo. Fitxat el Molo.
El Molo.
El Molo d'entrenador.
El segon entrenador.
No, el segon entrenador, de moment.
Ah, bueno, i
no és el del Poli o del...
Bueno, la idea és aquesta, però de moment no.
I farem una pretemporada a Marbella.
Sí, això també ho deixo.
I a la Vallaran. I a la Vallaran, sí.
Dos partits.
Ara hem fitxat a l'Adrián León. Pivot defensiu, central a l'esquerra del Pontevedra.
Bueno, a tu t'ha agradat que a les xarxes socials ell de seguida ho va reflexar.
Sí.
Home.
Que es va posar una foto de perfil de Som del, Sentiment, sí. No?
Bueno, va ficar una foto de perfil de la nota que havia tret el Lleida i després l'estadi, el camp d'esport.
Bueno, escolta, però bueno, tothom ho fa.
És que jo vinc d'un any que hem tingut un impresentable que no ha fet ni un tuit, m'he passat tot l'any llegint xarxes, tuits que si vamos República Dominicana, vamos República Dominicana. Llavors, pues aquestes cosetes, dins-me tontos i bors, pues me fan gràcia.
Que no, que sí, que s'agraeix, escolta.
Sentimental, Albert.
Sí, soc sentimental. En el fons, a mi aquestes cosetes me toquen...
Una mica masoquista, tu. Una mica masoquista.
Bueno, això també.
Ja veuràs a la dècima jornada, quan no anem, les coses anem bé, què farem? Molo fora o president fora?
Bueno, no ho sé.
President, Esteve Dimissió, sempre. Sempre.
President Dimissió.
Esteve Dimissió, sempre.
Ja, però si parlem d'una empresa privada, el president no dimiteix.
Pues, per tant, ja venim a lo davant.
Clar, clar,
empresa privada que rep diners públics.
A veure, jo...
Vull que m'arreglin el carrer.
Jo l'època del Núñez al Barça, que li treien els mocadors i tant, doncs, bueno, ho entenc, igual que el Madrid, avui en dia, no?
No, el Madrid no el pot tossir ningú.
No, ja ho sé. Però, clar, amb una empresa privada, que això de president dimissió...
Però és que tots els clubs són privats. És que aquí...
Bueno, menys dos.
Quins?
Barça i Madrid.
Ah, no, jo té a Lleida.
Sí,
correcte. Lleida, a la ciutat. És que tots els clubs són privats. Vull dir, i precisament els ajuts de les institucions són perquè aquestes entitats privades, doncs, se suposa que tenen una estructura i uns coneixements que fan més fàcil que treballar en la base i que la canalla de la ciutat practiqui esport.
Però no per fitxar un pivot, els diners són de la ciutat. Són perquè el teu fill, si vol jugar a bàsquet, t'hi sigui.
Correcte.
Bueno, és que inicialment... Però és que està recollit així. És que legalment és així.
Però no per fitxar un pivot o un delantercentre o...
Perdoneu-me que no entengui que l'Ajuntament doni diners per una cosa i després no controli què es fa amb aquells diners. Això és el que no entenc.
El que s'ha de ficar és si era algú...
O sigui, el club que ho faci, ho pot fer malament si vol, però que l'Ajuntament no ho controli...
L'Ajuntament sí controla el que no sé si a tots. Jo he de presentar factures... Jo sí.
Sí, bueno, però ja saps tu que echa la ley, echa la trampa.
Ah, bueno. Sí, claro. Aquí... Nosaltres ho presentem legal i tot el que ens gastem i tot.
Aquí s'han presentat rebuts de playoff que no s'han jugat.
Ah, vale, però...
Sí, això és com tot.
Vull dir, a més, l'Ajuntament te fa justificar el pressupost sencer.
Clar,
és a dir, tu si li dius jo tinc un pressupost de 90.000 euros, has de presentar factures per 90.000 euros.
Mm-hmm. Clar, evidentment.
Aquesta és la idea.
Bueno, pues entenc que ho hauríem de fer tots.
Bueno,
lo que passa és que el que diu el Xavi de club privat, la resta de clubs el que veiem, jo parlo per la meva experiència.
La diferència pot ser entre club privat i club professional.
No, però no. Però aquí els equipaments municipals són de tots. Aquí hi ha un camp d'esports que només és d'un club, hi ha un 11 de setembre que només és d'un club, hi ha un Barris Nord que només és d'un club, i a vegades li deixa el Pardinyes i el CB Lleida, a vegades. I això és així. Per tant, ells tenen les seves pròpies instal·lacions, totes les hores que els hi dona la gana. El Hamburg Pardinyes també té Pardinyes en exclusiva, vale, perquè la resta de clubs no ho tenim, això. No?
Per què té que llogar ell al vol en un pavelló?
Jo sí,
hi ha un altre club de futbol que també vol tenir un camp propi, però que no aconsegueix.
No, però l'Atlètic Ser el té propi. Bueno, pues és normal. És que la gent demana el que té l'altre. És que és normal, perquè aquí hi ha greuges comparatius.
Però és que això és molt complicat.
O sigui, quan va sortir, quan l'Albert va treure lo del FIF, no, del Gardeny, perdó, jo li vaig escriure un WhatsApp, li vaig dir el Balafia, voler farà una OPA, també. Va. Jo fotré fora tothom del pavelló.
Bueno, per cert, com està el tema aquell?
Bueno, doncs al final, en principi, la voluntat de l'Ajuntament és que
continuï igual. Gardenya,
o sigui, si tu tens un club ubicat aquí, a l'altre allí, i més o menys funciona, quina necessitat tens tu ara de començar a canviar-ho tot? És que, a part, en aquest cas, és que Lleida ja està a Manganès. I és que se'n va anar de Manganès a Gardeny precisament perquè el FIF anés a Manganès. Quin és el problema? Doncs que després de 40 anys de govern del mateix color, doncs aquí hi ha moltes motxilles i moltes promeses incomplertes. O sigui, el FIF estan contents. I en raó, eh?
Clar.
I en raó. Perquè els hi han promès. Després ja cadascú és lliure de creure's el que li prometin.
Bueno, però jo estic en contra. El FIF no ho farà mai.
No, ja, però...
Bueno, però és que no l'ha de fer. És el que deia ara la Vanessa, que ha de fer l'Ajuntament, gastar-se 1,5 milions d'euros en un camp en un club.
Però per això que
no. Però estem tots dos.
Claro, però llavors, i per què se'ls va gastar quan es va fer de nou l'Atlètic Segre? Perquè allò ho va pagar l'Ajuntament, no ho va pagar l'Atlètic Segre.
Bueno, però l'Atlètic Segre, per exemple, i l'altre dia precisament teníem el dinar de comiat amb el Pitu, de tots els clubs d'aquí, potser juntament amb el Lleida Esportiu, és el que més inverteix en una instal·lació municipal. Perquè l'Atlètic Segre, al final, doncs, ha fet la pista de fora que l'ha pagat ell, ha fet el mercador electrònic que l'ha pagat ell, la botiga que l'ha fet ell...
No he dit l'Atlètic Segre per...
No, però me va bé, perquè si al final tots funcionéssim així, és igual que el Lleida tot l'exterior del camp d'esport l'ha arranjat ell. L'anexe ho ha fet ell, les oficines ho ha fet ell. Aleshores, si tu estàs en una instal·lació municipal que uses pràcticament en exclusiva...
Sí, però los renovables no los ha
fet ell. Però fas una...
Però continuen sense...
Però vas fer inversió... Sí, però canvia molt això, reinvertir en la teva... amb l'espai que t'han deixat.
L'Atlètic Segre porta, ens deia el Pito, invertit, no sé si eren 120, 130.000 euros. I l'esportiu porta més de 300.000 euros invertits.
I tu creus que...
Al camp d'esports.
De 300.000 euros?
Bueno, jo el que veig és que hi ha un marcador que abans no hi era. Jo el que veig és que està pintat i que abans no hi era. I el que veig és que me'n vaig a les oficines i són habitables que abans no ho eren.
Bueno.
I això, jo el que veig és que l'anexe està arranjat allí, pintadet, tal, i abans no hi era. Aleshores...
Ja, però bueno...
El que veig és que els clubs, si ja inverteixen en la seva instal·lació, ho entendria. El que no entenc és el que deies tu, de que no, jo estic aquí per l'article 33... i se me fon una bombilla i truco a l'Ajuntament perquè me la canviï.
No, però, salvant les distàncies, i no vull criticar, però perquè l'Enric Duc me l'estimo moltíssim i el que deies tu de la gestió per mi és superbé, però quan el llista va tenir falta d'espai se'ls va fer una pista exterior. L'associació lleidatana tota la vida l'11 de setembre i està fora. L'associació lleidatana la tenim al pavelló Juanjo Barra, però no saben on posar-la. O sigui, hem fet com a, te dic, equipaments per als clubs.
Clar.
I no per a la ciutat, que és aquest el tema. Llavors, jo tinc el Club Patrícia al pavelló Juanjo Garra. Vull dir que tot, i això és així, vull dir, tot el que no hi cap al Juanjo Garra. Tenim un Agnès Gregori que cau a trossos, que en el seu moment nosaltres vam demanar que fessin els forats per poder entrenar allà, i van dir que no, perquè era pel bàsquet, i tenim un equipament de barri, que nosaltres som del barri, que no podem utilitzar.
Agnès Gregori, perdó, està...
Lo que era...
Al costat del Miró, lo que era Miró.
Lo que tenia que ser la ciutat esportiva del bàsquet.
I allò no...
A Balàfia.
No,
allà... Allò és només bàsquet, és una pista de bàsquet i que se cau a trossos.
Però allà entrenava el CB Balàfia, però va desaparèixer i ara, bueno, no sé quina...
Però perquè caigui a trossos tampoc té tanta edat, eh?
No, és el 2010.
Però no deixa de ser
total.
És el 2010, però és igual.
Això saps que tens que fer pujar a la màxima categoria. Tindràs un pavelló per tu sola.
O no.
Bueno, sí, sí.
Sí, no, sí.
O no.
Voleu fer una aposta? Tindràs un pavelló per tu sola.
Bueno, però no... Vull dir que jo crec que els equipaments haurien de ser de la ciutat i al final...
No, com a mínim, i això amb el futbol també, el problema és que s'ha desmarxat. Els altres esports potser no tant, però el futbol sí. A veure, Unió Esportiva Bordeta, camp municipal de la Bordeta, és perquè juguin els nens de la Bordeta. Mm-hmm. El que no pot ser és que a l'infantil preferent de la Bordeta hi hagi tres nens de la Bordeta.
Bueno, és que, clar,
i això l'extrapolo...
Que comencen a funcionar com a clubs,
clar,
ja.
I això l'extrapolo a la resta de clubs.
Però, bueno,
esclar, el Segre 480, el FIF 400, el Pardinyo 200 i pico, el Bordeta 400... Hòstia, però després resulta que amb una instal·lació municipal de barri, que teòricament és pel barri, doncs la Bordeta potser hi ha un 15% de nens
que són del barri.
Que són del barri. I el Segre a Capon, i Tret de Balafi i Pardinyes, que són, i també per les seves peculiaritats, potser els que més ho compleixen. Però, clar, llavors, jo demà puc agafar 50 nens de la Bordeta, tots de la Bordeta, fer 5 equips de futbol, i anar a l'Ajuntament. Noi, club de futbol, Square Bordetí. I tinc 50 nens de la Bordeta. I li foto mal de ventre a l'Ajuntament.
Claro, perquè no et donarien el camp de la Bordeta.
Clar.
No te'l poden donar, perquè són els tractes.
Ah, fico el Bordeta, però amb el Segre passa exactament el mateix, que no porta el nom del barri, però en principi l'Ètic Segre també, doncs, bueno, Capon.
De Capon,
no?
Sí, sí.
Vull dir, quants nens hi ha de Capon a l'Ètic Segre? Bueno...
Els fills del Ricard.
Per això et dic, doncs, que aquí cal una reflexió molt profunda, molt temps, i que en 4 anys de mandat...
No,
no n'hi haurà. No n'hi
haurà prou. Ara bé. Si el regidor tot el jaleo, marxarà.
Bueno, afortunadament el regidor no és aliè en aquest món, i per tant...
Correcte.
Ja.
Afortunadament, sembla que tenen ganes de fer coses.
Sí.
Bueno, veurem.
A menys el regidor ve del món...
Per això t'ho dic.
Coneix la problemàtica.
La problemàtica està en una gestió esportiva i en un club. Bueno,
jo no per posar la tireta abans de la ferida, però també hi ha una cosa, és el que vols fer, i l'altra, el que pots fer.
Va, home, com comencen a obrir calaixos...
Jo entenc que poder es pot fer molt, però potser ràpid no.
No, però jo he començat...
Perquè sabe com està, no?
Jo he començat estenent la mà,
sí, sí,
i empatitzant, i no tot es fa en un dia, ni en 3 mesos,
exacte,
ni tal. Però sí que el que demano és que escoltin, les problemàtiques de tothom, i que intentin fer el millor bé per tothom.
Uh-huh.
El que no val la pena, no val, és que es reuneixin com sempre amb els 4 clubs de sempre, que és el que faran. Llavors és que és tornem una altra vegada al mateix. I la gent que no estem amb aquests clubs, que no fem aquests esports, què fem?
Clar.
I bueno, que es faci el pla estratègic esportiu municipal, sí, d'una vegada, amb criteris, consell, objectius. Que jo sé que és difícil d'arrencar, però si t'assentes i t'hi fiques, en el moment en què tot és objectiu...
Bueno, per començar a caminar només cal fer un pas.
Primer. Exacte. El moment després... en què tot és objectiu, evidentment content no tindràs a tothom, però no, com a mínim sempre no et podrà vindre la presidenta de Balafia Bola i dir, ai, és que...
Clar.
Aquí
em queden 40... Em queden 40 segons, Xavi. Llàstima el tema d'Àlex Márquez, eh? Parlem de motor,
sí,
ara,
sí,
eh?
Sí, sí.
Líder, falten 2 voltes. Hauria pogut, sí, quedar segon i tercer, perquè allò estava,
sí,
obert, però
sí,
el van tombar.
Bueno, el va tindre mala sort.
I Marc Márquez està madur, eh?
Molt. Molt, perquè el que va
fer... Està madur, eh? Perquè
va fer ahir...
Ahir hagués pogut apretar molt i jugar-se-la i acabar caient, eh? Però...
Això va dir, diu, la curva aquella que me'n vaig, que me voy largo... Bueno...
Luego lo pienso mejor y digo,
bueno... Ya me ha ido bien.
Ya me va bien donde estoy.
A nivell de campionat, és un gran resultat, perquè és un circuit que no els anava bé i van quedar segons.
Van quedar segons, i a més el que va darrere va caure.
Si no pren mal, guanyarà mundial.
44 punts, no?
Sí, 44. Vanessa Ortega, Xavi Pérez i Albert Escor, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Penúltima cita. Que tingueu bona setmana, la setmana que ve, la darrera.
Bueno, a veure si hem arreglat alguna cosa, l'Ajuntament.
Gràcies, Ricard.